La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, ja estem aquí a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui una miqueta més tard, 12:12, perquè tallàvem aquesta emissió del plenari que acaba de concloure a l'Ajuntament de Vila-real, aquesta sessió corresponent al mes de desembre, avançada de debut a que la resta de dies ja són festa o prèvia festa. Així que, sense més, anem a començar a repassar aquests convidats que tindrem avui. Convidats, per exemple, que ens parlaran de projectes a centres educatius de la localitat, a l'espai de la Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives. José Gisbert, el tècnic, ens ha vingut acompanyat per un grup d'alumnes i també una professora del Broc i Llop d'Ací de la localitat per a presentar un projecte d'alumnes ajudants. Així que escoltarem a partir de la 1 aproximadament més detalls d'aquesta iniciativa que vol facilitar la convivència i aquest pas de primària a secundària. Doncs amb ells estarem, però també, com cada dimarts, parlem amb Laia Vilanova de Podonova. En aquest cas, el motiu, no?, el tema que desenvoluparà és els peus dels bebès, dels més menuts de la casa, aquestes cures, coses a evitar. Així que estiguen molt atents també perquè n'hi ha un toc, no?, per a aquestes dates, no?, alguna cosa que no s'ha d'incloure de cap forma en la llista, en la carta als Reis o a Papa Noel, perquè no és convenient per als més menuts. També convidats polítics ens acompanyaran des de Almenara el regidor Quique Castelló i també l'alcalde de Borriol, Héctor Ramos. Així que amb ells dos també estarem avui per a completar el programa en aquesta jornada en la que anem a mirar ràpidament quina és la previsió meteorològica, perquè donaven aigua, ara veurem, així és, la probabilitat és realment xicoteta. Estem a hores d'ara en un 25%, un 30% a la recta final del dia i sembla que el gruix de les precipitacions podria arribar dijous de vesprada i divendres, especialment amb un 100%. En quant a les temperatures, doncs en la línia de les d'ahir, 17 de màxima, 11 de mínima, això sí, de cara al cap de setmana podíem estar entorn als 20 graus. Així que aquesta també és la situació meteorològica a hores d'ara. I anem a mirar també les xarxes socials, de què es parla a Twitter, a hores d'ara, per exemple, una de les tendències és Diana Kerr s'està parlant perquè el jurat declara a El Xicle culpable d'agressió sexual i assassinat de Diana Kerr i la boca a aquesta presó permanent. Doncs avui és una d'aquestes tendències, però n'hi ha més. Es parla de Cepeda, d'Operació Triunfo, doncs bé, també és avui tendència. Diu que ha ligat molt, no ho sé, uns àudios que s'han publicat per part de d'aquest exconcursant d'Operació Triunfo i han motivat que siga a hores d'ara també un dels temes tendència. Es parla també de Rahola per una notícia que ha saltat aquesta periodista Pilar Rahola, que ha facturat a TV3, diuen 100.000 euros anuals, així que també doncs això està sent molt criticat a hores d'ara per la xifra, no?, que ha cobrat per les seues aparicions en la tele autonòmica catalana. També es parla d'esports, de la Copa del Rei, de com ha quedat aquest sorteig. Doncs bé, també aquest és un dels temes tendència a hores d'ara. I mirem ja per últim, perquè han topetat, sembla que s'ha confirmat un pescador que topeta el cos d'una xiqueta a la mar de Santoña, Cantàbria, en la zona que es buscava a la menuda Celia Cavia. I sí que també aquesta era una de les notícies, una de les tendències. Així que també avui, malauradament, aquesta era una de les notícies. Doncs bé, fem una xicoteta pausa perquè de seguida ens anem amb aquest repàs per l'actualitat política.
I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Estas navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas, con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Vila Real. ¡Felices fiestas!
Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros. En Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Doce de set, continuem en directe. Com deia, moment d'actualitat, de repassar l'actualitat política. Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb quins temes ens hem alçat, no? Ho hem comentat avui.
Tot el món és disposat en què passarà l'Esquerra Republicana, què passarà la Crida. Uh-huh. Cal recordar que ahir estava Puigdemont, el cribant la justícia belga, ajorna el 3 de febrer el cas de l'euroordre contra Puigdemont, Comín i Puig. A l'espera de que Luxemburg, dijous, el Tribunal Europeu decidirà sobre la immunitat de Junqueras. És a dir, aquest tema era algo que tot el món ho tenia clar, però tenien que esperar a que realment fora aixina. Per una altra banda, la Diputació de Castelló aprovarà una moció per la tornada dels represaliats soterrats al Valle de los Caídos. El Partit Socialista del País Valencià i Compromís presenten una iniciativa que inclou un estudi per ajudar a identificar les restes enterrades en el mausoleu franquista. Uh-huh. Altra cosa que també ha passat i que està en una miqueta travegant guerra és el Botànic qualifica el PP d'antivalencià després de que Casado demanara intervenir dels comptes de la Generalitat. Puig l'acusa de confrontar les autonomies i recorda que els comptes de la Comunitat Valenciana no tenen res a veure en Andalusia. Però clar, si s'intervenen els d'Andalusia, també demana el PP d'alguna manera que se revisen els que estan en mans del Partit Socialista i de Compromís. I altres diuen que en vez de demanar que s'intervinguin, el que poden demanar és una financiació justa per a València, que també ho haurien de fer. I ara sí, el tema que tot el món estem pendents és la Crida d'este matí. Cal recordar que a les 9 del matí cridava a l'endacari Íñigo Urkullu, en qui ha abordat un model territorial i qüestions estructurals de la situació política d'Euskadi i l'Estat. El president en funcions ha manifestat el desig de que esta legislatura siga de diàleg territorial. Uh-huh. I ara sí, a les 9:15, ho ha fet amb Torra. Segons comunicat oficial de Moncloa, el president de l'executiu en funcions ha traslladat a Torra sobre la necessitat, lo primer que li ha dit, lo que li ocupa en este moment, vaya, la necessitat de aconseguir un govern lo antes possible.
Vas a votar-me?
Això, més o menys. I accepta reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, però després de la investidura, i perquè el que ell vol és que es pugui conformar el nou govern i després assentar-se, sí que li ho ha promès, assentaran i parlant de tots els temes que els ocupen. Però primer, la investidura. Uh-huh. Recordem que és la primera conversa que han tingut i ha sigut de 15 minuts de duració i per telèfon. Després de 3 mesos de desencontres, és que no podia cogerle el telèfon, és que ha cridat quan era hora, és que tots teníem coses que fer i tal i qual, no? Doncs han parlat. Sí. I Torra continua. El conflicte polític passa per el dret a l'autodeterminació i Pedro Sánchez continua. Per la seva part, se compromet a buscar una resposta a esta crisi política, és a dir, más de lo mismo, lo que vull és la investidura, després arreglem lo de Catalunya, i l'altre li diu no, vostè arreglem lo de Catalunya
i després parlem de la,
i després parlem de la investidura, però clar, tot això s'ha de formar govern. Uh-huh. Per lo tant, això era acaba on mos dirigim tot, però bueno, tenim que recordar també que Diana Lastra està rebent també els demés representants polítics, està tenint reunions amb ells, però vaja, tot el món sabem que estan callà en el problema polític que ja han sentit que el tenen, és a dir, ja se parla d'un conflicte polític, ja el Pedro Sánchez, el president en funcions, diu que hi ha un conflicte polític, doncs estan totes les mirades posades allí. Per una altra banda, també n'hi ha persones que apunten que en el moment en què de Lledoners isca el visto bo per a que se puga conformar el nou govern, pues que se conformarà. Però fins dijous, que no sabem si Torra tindrà la immunitat o no la tindrà, haurem d'esperar i estar mirant tot el món cap a Catalunya.
Uh-huh. Doncs aquest és el repàs de l'actualitat política d'avui. Susana, moltes gràcies. T'escoltem d'ací una estoneta. Nosaltres anem a fer una pausa xicoteta. De seguida anem a obrir aquest espai amb Laia Vilanova des de Podonova.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepephone! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, ¿on quedem?
¿On anem a quedar? ¿On sempre?
¡A la Lúchola!
Lúchola, el millor yo con degustar la auténtica cuina italiana. Lúchola, la pizzería per excelencia.
Y repetirás en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada setmana, anem a obrir aquest espai a la salut, a la cura dels peus, i en aquest cas, dels peus segurament més xicotets dels que anem a parlar en aquesta secció, amb Laia Vilanova, des de Podonova. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els peuets dels xiquets.
Exacte, els peus dels bebès, de fet. No sé si són els més xicotets que anem a parlar, perquè com vam parlar dels peus de les xines, doncs pues igual...
El flor de loto estaran ahí, no?
Igual estan ahí, sí, sí. Però bueno, no res, volia fer això, obrir un poquet aquest espai als bebès, ja és el que t'estàvem comentant antes de començar, no que no ja van els peus en si, que és, evidentment és el meu tema, sinó que faré un poquet de repàs també del que s'ha de potenciar fer, el que no s'ha de potenciar fer, el que es vol, el que es roïna a nivell per activar tot l'aparato locomotor per a que el dia de demà la nostra marxa, que això ja ens afecta a nosaltres directament, siga el més adequada possible.
Clar, n'hi ha diferents etapes com tot, no? Quan són molt, molt nadons, quan van creixent. En aquesta primera etapa dels primers mesos de vida, que és allò normal que ens hauria d'esglaiar?
A veure, xiquets, els bebès quan naixen tenen els genolls cavadins, se diu genuvalgo, val? Tenen els genolls cavadins, el peu és com una botifarreta, és molt aplanaet, molt redonxet, molt tal. De fet, si el si farem una radiografia, que no és el cas o tal, els peus, el que són els ossos, no estan formats, el que n'hi ha són nuclis d'ossificació que poquet a poquet aniran formant-se i s'anirà convertint en el peu que serà el dia de demà, val? Però és tot com molt cartilaginós, són molt flexibles i tal. Entonces, normalment, estes tres mesos més o menys són aixina, després els genolls canvien i se passen a varo, que és tot el contrari, que és les cames obertes, com les dels futbolistes, val? És genu varo, val? I allà això està... espera, el primer era dels 0 a 3 anys, que he dit mesos, ara. Des 3 a 5, que és el gen ovaro, i a partir d'ahí, a partir dels 5 anys més o menys, és quan ja se va compensant tot, el peu deixa de tindre ese peu pela fisiològic, bueno, és el valgo, però ese aplanament fisiològic, o sigui, el normal, té que tornar i la bòveda plantar, o sigui, el pont s'ha de crear, se es comença a formar, els genolls tenen que anar ja al recte, val? Perquè als 5 anys ja l'eix de gravetat està més controlat. Entonces, tot això és normal. Important, s'han de fer revisions de conforme caminen els xiquets, des que comencen a caminar, i normalment, si no és una cosa que siga molt exagerada, que sí que se veja que hi ha una patologia més enllà de lo que és normal, no ens hem de preocupar perquè als 3 anys li vegem al xiquet que té el peu molt aplanaet o que camina les puntetes cap a dins. En aquest moment, a no ser que siga molt exagerat, que tropeça molt, que caiga molt, i una sèrie de factors que evidentment se deurien estudiar en una clínica de podologia, és normal. Val? A partir del 5 ja es comença a no ser normal i es comencem a tindre que treballar sobre aquests peus, que a més, per aquesta casuística que t'he comentat de que no estan acabats de... quan naixes no estan formats, estan formant-se i tot això, tenim un marge prou interessant per a poder treballar en ells i per a poder solucionar problemes que puguen haver i que en adults, per exemple, no podem solucionar, sinó que l'únic que podem fer és pal·liar.
Sí, que aquesta és la primera recomanació i, clar, quan són més menuts sempre està el drama de sabata en sola... I sa sabata, que és com un calcetí una miqueta més gruixut?
Mira, els xiquets
la part més sensible que tenen al néixer, la més sensible de tot el cos, són els peus. Entonces, si fiquem una sabata en una sola, me dona igual, és dura, que de goma, que molleta, que és... Al final tu estàs ahí inhibint i se peu. I se peu necessita una sabata, necessita una sola en un recient nascut? No. Se peu no va a tocar piso, perquè en un recient nascut no va a manejar-se d'estos braços, la cuna, el carro i tal. Per tant, l'únic que necessita el peu és algo que el protegisca del fred. Evidentment, si fa fred, se li ha de protegir del fred. Calcetins de llana, si fa molt de fred, de coto... Però deixem que aquests peus siguen... puguen descobrir el món. Me refiero que al final sí que estan descobrint el món a través dels seus peus quan neixen. És algo molt romàntic i molt bonic per als podòlegs. Sí, clar, és una cosa que realment és molt romàntica, però almenys per a mi ho considero molt romàntic, que la primera cosa més sensible que tinguem és allò que m'estic dedicant, per tant, me pareix molt romàntic. Bé, això ja... són coses meues. Entonces, el xiquet comença a gatejar, ¿vale? Entonces, ja va a tocar el piso. Bueno, pues... comença a gatejar, el que podem fer és ficar-li les sabates no calcetins d'estos que tenen pues, la puntera antideslissant i tot això, pues, perquè no resbalen tant, però sempre mantenint, intentar ficar-li calcetins que no glissen fàcilment, però igual no va a clavar-se res a la planta del peu perquè no el vas a deixar gatejar en medio del monte. Entonces, no cal ficar-li sabata, no li tanquem esos peus dins. Quan es comencem a poder ficar-li sabata? Quan tindré que ficar-li sabata? Bueno, quan comença a caminar, val? Però quan estiga al carrer, quan estiga en un lloc que tu no t'has controlat i que per tant se pot clavar algo que n'hi haja i que pugui ser més perillós. Si està en casa, en un espai controlat, en la platja, que camine descalç és bo, perquè al final el que estem fent és que aquests peus, que són tan sumament sensibles, en aquest moment que comencen a caminar ja no és el més sensible del cos, perquè ja les mans ja han ganat el territori, però en aquest moment, però segueixen sent molt sensibles, segueixen descobrint el món, sabent els diferents tipus de textures que n'hi ha, a més estem ajudant a la musculatura que se faci forta, que aprenga ella a controlar aquest peu, per aquí se pot caminar bé i no una sabata que ja el té ahí tancat i perfecte i ja està. Entonces, sabates... intentar també, si hem de ficar que siguin el més flexibles possibles, que li permetisquen tots aquests moviments al peu. Però ja t'he dit que fins que no comencen a caminar per el carrer, sabates no, busquem pues, calcetins gruixuts, si fa molt de fred o si és estiu, no cal posar-li res, i que descobrisquen el món en els seus peus.
Un dubte també, per una miqueta coneixement de causa ara del món xicotet, el meu no, però sí que n'hi ha altres que van de puntilletes. I els pares i mares diuen, ai, i el meu per què no camina? O el meu per què va de puntilletes? Ahí això és una fase, és preocupant, no és preocupant?
A veure, depèn de l'edat, val? Si és dins de lo que estem parlant, que són de bebès, o de les primers passos, no és preocupant, val? Pot ser normal, poquet a poquet, s'ha d'anar controlant, això sí. Si està això, és interessant anar a un podòleg perquè controle qui se anar de puntilles no estigui associat a una altra cosa... Tal, és preocupant o pot ser patològic si estem parlant ja de xiquets de 7 o 8 anys, perquè pot ser la malaltia de Sever, que és, o sigui, una patologia que n'hi ha, que es pot controlar, que és molt dolorosa i tal, i que per això els xiquets van de puntilla. Entonces, depèn de l'edat. En tot cas, en el moment en què els xiquets comencen a caminar, és recomanable portar-los al podòleg, igual com és recomanable dur-los a l'odontòleg quan els deixen els primers dents, per a fer un control i anar fent un seguiment sobre aquesta marxa, si va ser normal o no, perquè al final jo intento explicar coses però sempre són molt genèriques. Entonces, al cas és impossible que per un programa de ràdio ho puguem fer i per tant s'ha de consultar a un podòleg, però bueno, això pot ser normal als primers passos, igual com que vagin cap a dins i tal, però s'hauria de controlar.
Així que s'ha de tenir en compte. Parlaves del gateig. Important, també ho comenten les matrones especialment, és molt important deixar-los en llibertat, que descobrisquen i evitar altres elements que puguen distorsionar una miqueta la caiguda normal de les cames.
Clar, a veure, el gateig jo crec que és una de les fases més importants que n'hi ha del nostre desenvolupament. Això és una opinió completament personal. Però és veritat que quan te fiques a mirar, a buscar, tu te'n vas a estudis de mestres o de terapeutes o, i te diuen que gatejar és bo perquè fomenta la intel·ligència, perquè augmenta la sensibilitat i, per tant, fomenta que aquests xiquets tinguin les capacitats motores i cognitives molt més desenvolupades i, per tant, que siguin més intel·ligents. S'estan fent estudis sobre el tema, entonces dius, ah, és bé. Val? Tu te'n vas a l'Associació d'Optometristes o al Col·legi d'Optometristes i te diuen que gatejar és bo perquè ajuda a focalitzar els ulls i que el 98% d'estrabisme està associat a xiquets que no han gatejat. Entonces dius, ah, pues els optometristes també diuen que és bo gatejar. Després te'n vas als podòlegs o als metges o tal, i te diuen que gatejar és bo perquè ajuda a l'aparat locomotor a que el xiquet prenga consciència de desenvolupar, o sigui, prenga consciència de la coordinació ull-mà, això seria un poquet optometrista, però de, que al final te valdrà després per al tipus de mobilitat. Prenen consciència també del món que els, de, que el, del món que els, de, que els envolta, val? Entonces, és bo que aquests xiquets gategen. Estan ajudant a desenvolupar la cadera, estàs ajudant a que la cadera i l'ombro se coordinen per avançar i per no avançar. És bo per ajudar. De fet, és tan bo per a la cadera que ajuda a que després les caderes no se queden obertes, que a lo millor a nivell visual una persona, una retracció externa de cadera, no és visual, no ho veus, però això que és veritat, que després pot causar-te patologies de major, i bé resulta que això sol estar associat a aquest poc de gateig. I per tant, crec que és una de les fases més importants que n'hi ha, perquè si és bo per a... mires per on mires, és bo, és que és molt bo, no? Entonces, què passa? Jo m'he encontrat a pacients o inclús amics que acaben de dir-li bebé i fan, és que el meu bebé no vol gatejar. És que ell vol ficar-se de peu, perquè jo el fiqué així a plantaet i veus, ell vol estar de peu. Bé, quan fiquem a un bebé plantaet, el que té és un reflexe, val? No és que vol caminar un bebé de 2 mesos, és que té un reflexe, val? Li ha de demà caminarà. No hi ha ningú xiquet normal i corrent que no hagi arribat un moment en què s'alçat i ha caminat, val? Tots han caminat, a no ser que n'hi hagin patologies, evidentment, que els impedisquen, però en un xiquet sense ningú tipus de problema acabarà caminant. Fomentem los que gategen, jugant en ells, ficant-nos nosaltres en terra en ells i gategen en ells si fa falta perquè ells vegen. N'hi ha diferents jocs, o sigui, que ven pàgines d'internet, n'hi ha 50.000 guies per ajudar al gateig i coses així, però intentem fomentar que gategen perquè ho veig molt bo. Ja no ja van com a podòloga, sinó com a persona. Ja et dic, ho mires per diferents branques i pareix que tots són beneficis, val? Entonces, focalitzem molt en què gategen bé, en què gategen el temps suficient i no els fomentem que ells pugen per si mateixa, que és que arribarà el dia que ells s'agarraran i pujaran amunt. Nosaltres fomentar-los, això de, mira, és que pareix que vull caminar, és roïn per a la cadera, no els han, en el moment en què un xiquet se fica de peu no torna a gategar, per regla general, i per tant els estem llevant la possibilitat de tindre millor vista, de tindre les capacitats cognitives molt més desenvolupades i de tindre un bon desenvolupament de la cadera.
Així que també, dit això, els correpassillos o els taca-taca, estos, no? Això, ara que ve època de regals, no, per favor, la gent jove, jo crec que mos ho fiquen al cap, però sobretot per a l'entorn, no? Sí. Per favor, no fer ús d'això.
Sí, la llista de regal, la llista als Reis o la llista a Papa Noel, que estiga lliure taca-taques, per favor. De fet, bueno, això ja ve de llarg, no vaig a descobrir el món ni res així, no? Val? En 1999, a la Universitat de Nova York, ja va dir que n'hi havia problemes físics i psíquics associats a aquell xiquet que estarà en taca-taca, que un xiquet o una xiqueta gastarà, un bebé, gastarà en taca-taca. Per què? Primera, tu els estàs ajudant tant a caminar que ells no estan fent-ho per si mateix i per tant no estan desenvolupant la musculatura que cal per a caminar. A més, com van tan protegidets, no necessiten apoyar-se, no necessiten estar controlant l'entorn per a no caure o per a no xocar, perquè ja això si xoca no passa res. Claro. Entonces, se creen, no hi ha problemes a nivell locomotor, sinó també a nivell visual, perquè perden aquesta perspectiva del món, de veure les coses en perspectiva. De fet, en 2004 Canadà es va prohibir l'ús de taca-taca. Per tant, així és veritat que, pues, lo que tu dius, la gent jove sí que, com, fa tant, com és algo que fa tant de temps que se diu, al final les que som de la nostra edat ja ho hem sentit tantes vegades que ja ho tenim clar, però bueno, pues això, les abueles, pues a lo millor en el seu moment era una cosa molt moderna perquè els xiquets caminaren i per tant no ho entenen, així que per favor deixem lliures, és roïn per al desenvolupament dels xiquets i per tant n'hi ha numerosos estudis, jo n'he inventat un perquè va ser un dels primers, però n'hi ha molts més, i és roïn, per tant, deixem lliure la llista de Papa Noel i la llista als Reis Mags, la carta, deixem la lliure de taquetaques.
I també una cosa que dius, clar, com són tan mollets els peus, t'avellis menjates, dius, unes pessigolletes, això és bo o roïn? Perquè dius, a priori, no pot ser roïn, no? Una pessigolleta, una carícia ben donada.
A veure, bo o roïn, pues depèn, si el xiquet ho accepta bé, és bo. Al final estàs activant aquesta sensibilitat. És veritat que a lo millor al principi que es posen tan sumament sensibles, el propi xiquet no li fa gràcia, però si vols que no li fa gràcia, no ho facis. Però ho he comentat antes de refiló, però els peus són el més sensible que hi ha en els primers 9 mesos de vida. La part més sensible que tenen al cos són els peus, per tant, és bo que els toquem, que els fem massatges, que els fem carícies, que mos els mengem, que dius tu. Tot això és bo perquè al final estem transmitint-li al bebè, perquè és la part més sensible que té, i a més estem activant-li també, pues, això, la musculatura, el nen es massatgeix, la sensibilitat, pues, si li fas carícies o quan ja van sent un poc més major li fas pessigolles, estem activant-ho, per tant, és bo que li fem massatges, que li fem carícies, que li fem pessigolles un pelín més tardet, o bueno, quan ell veig que ja li agraden i tal, però és que si mos donem compte, els xiquets, quan són bebès, en un punt tenen el peu en la boca. Per què? Perquè és que estan descobrint el món i el descobreixen a través dels seus peus. Per tant, se ho fiquen a la boca, se ho toquen, perquè estan descobrint el món i això és un dels motius pels quals no s'ha de ficar a sabates, perquè hem de permetir que aquests xiquets descobrisquen el món.
Les xuclades que se fiquen al dit gros, això és
el tot. Dos, clar. Però perquè és la forma sensible que tenen. Entonces, al final, pues és agradable.
I un dubte perquè, clar, pot semblar molt tonto, però hasta que no estàs ahí davant no ho notes i depèn el bicho que t'haja tocat, perquè si és d'aquestos que no paren, les ungles que se fa, perquè s'ha de tenir molta paciència, perquè com no té algo, pata que va.
A veure, les ungles s'han de tallar i s'ha d'intentar tallar recte. Jo sé que els costa als xiquets que es tallen les ungles. Bueno...
Dormint?
Això ja són tècniques de mare, que com no ho soc, no ho puc dir. S'ha de tenir molta paciència, és veritat que s'ha de tenir molta paciència, i a lo millor simplement, pues, això, en vez de vendre'ls o com algo negatiu, fer-los o com un joc o alguna cosa per a que es deixin, sempre i quan les ungles siguin normals, sempre tallar les rectes. Jo he vist xiquets que les tenen tallades a mossos perquè és que no se portava el xiquet. Bueno, mirem, busquem la fórmula per a que el xiquet se disse tallar i ses ungles mitjançant jocs, mitjançant, pues, com siga, val? I tallar-li-les bé, sempre i quan les ungles siguin normals. Si veiem que les ungles no les veiem clares, són molt dèbils o són molt això, molt, tenen algun tipus de problema, sempre podem acudir a un podòleg per a que els talli les ungletes i no n'hi hagi problema. Però, bueno, normalment ja t'he dit que en el tallar ungles en la punta roma per a evitar fer-li mal si se meneja, i en la punta redona, punta roma és punta redona, i tal, se tenen que tallar en rectet sempre, val? I en cuidat.
Sí, que dit això, edat recomanable, ja ho havies comentat, no? Des que comencen a caminar més o menys, però una revisioneta, no? A l'any també.
Sí, a veure, depèn del temps que... Al final és quan comencen a caminar, fer una revisió, quan es comencen a caminar ja més sols, no? Quan els primers passos, quan estiguin un poc més soltets, fer una revisió i el propi podòleg, depenent del que veja, pues ja vos diré, pues mira, ara el millor és mirar d'ací 6 mesos o d'ací un any, i ahir mateix vaig el seu propi criteri valorarà, perquè sí que n'hi ha com una espècie de criteris establerts, perdó, però la veritat és que me dona por dir-los, perquè si després, pel que siga, un company o jo mateixa donem un temps més curt per el motiu que siga, pues a lo millor se pot malinterpretar, llavors no vaig donar aquests temps, però sí que se faci el primer pas i el podòleg ja dirà cada quan s'ha d'anar revisant, depenent del que veja.
Doncs, Laia, esperem que se puga ajudar també als peus dels més menuts, perquè al final ens han d'aguantar tota la vida. Així que moltes gràcies, i si algú té algun dubte, com se pot ficar en contacte?
Bé, bueno, ja ho hem parlat moltes vegades, a Vila-real hi ha molts companys i companyes estupendos, i bueno, i si el que volen és vindre a la meva consulta, jo tenc per cita prèvia al 685-288-034.
Doncs esperem que vagi molt bé. Com no sé si la setmana que ve, com és el dia de la nit de Nadal, parlarem o no, bons Nadals.
Bueno, igualment, bons Nadals a tots.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Frozen, El Rey León, Aladdin, Bayana, Coco y muchos más. Tus personajes y canciones favoritas de Disney te esperan en Disneymania 2, El Reencuentro. Un musical para toda la familia. Domingo 29 de diciembre en el Auditorio de Villarreal, a las 5 y a las 7. Entradas ya a la venta en serbientradas.com y Papelería Gitch de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Bueno, tenim ara un convidat, Quic Castelló, que és regidor en Almenara. Bon dia, Quique.
Molt bon dia.
Quique, sobre ser lo jove que és, perquè quants anys té vostè, Quique?
Jo tinc 24 anys ara, recient fets.
Sobre ser, tindre 24 anys, cal destacar que ell ha sigut secretari general dels jovens de Compromís en 2014 i en 2018, i que gràcies al vostre treball en el col·lectiu de la Plana Baixa, pues ha aconseguit un regidor més, és dir, en Almenara sou tres regidors.
Sí, nosaltres veníem de no tindre res, en 2015 pujarem a dos regidors i en el 2019 pujarem un regidor més, sent l'únic poble de la Plana Baixa que ja teníem regidors que pujarem en representació institucional. I això, pues, dins del mare magnum electoral, pues, sempre és un motiu d'alegria.
Sobretot en aquests últims aconteciments que ens han fet repetir tantes voltes eleccions, que d'alguna manera ha repercutit molt a nivell local. Per què? Pues perquè com volíem formar govern a tota costa, potser pues, n'hi ha hagut danys col·laterals.
Sí, això s'ha notat un muntó, perquè sí que és de veres que les expectatives electorals, quan ho parlàvem en la comarca també, era que Almenara podria estar en el govern actual, i després de tantes eleccions, de tantes cites electorals, la gent està cansada, al final vas a votar al partit que tu que veus com el de sempre, diguem, i en lloc de traure el quart regidor, pues, traguerem tres que com estava dient, dins del context electoral que hem viscut aquests últims mesos, pues és un motiu d'alegria, i sobretot perquè després de les eleccions després hem consolidat una base de vots que també està molt bé dins de tot el context electoral. Estem molt contents i ens dona forces per seguir treballant de cara a 2023 per repetir candidatura i esta vegada sí, no només entrar a governar, sinó intentar entrar a governar en majoria dins del govern de progrés.
Què li pareix quan el diputat nacional Baldoví ens diu, després de la ronda de contacte, no tindríem perdó de Déu si no foren capaços de formar govern? Una frase, per lo que a mi me sona molt familiar, allò d'aquesta forma de parlar que té ell.
Sí, perquè al final som gent que te pots trobar en el carrer, te pots trobar en el bar, te pots trobar en el centre de cultura, te pots trobar en qualsevol lloc, i som gent normal. Nosaltres no hem vingut a la política a omplir les butxaques, no hem vingut a professionalitzar la política, sinó que hem vingut a treballar al costat del poble, al costat de la gent. I jo crec que és una frase que diu molt de lo que nosaltres no tenim perdó de Déu, sinó ens fiquem a treballar ja i a acordar un govern, que acordi els pressupostos, que tinga en compte a tots els pobles que formen les estat, i anant al tema local, els pressupostos que tinguin en compte d'una vegada per totes el tema de la costa d'Almenara. No mos expliquem que en el tema de la costa d'Almenara han vingut ministres, han vingut presidents autonòmics com Ximo Puig, i han vingut de tots els càrrecs que mos puguem imaginar a visitar la costa d'Almenara i a fer-se la foto, i ningú ha sabut donar-nos cap solució. L'únic partit que sigui presentant en Madrid via Valdoví o quan estava Marta Sorlí, uh-huh, esmenes als pressupostos, han sigut compromís. I per a nostra sorpresa, una sorpresa desagradable, els partits constitucionalistes o els partits, uh-huh, de sempre, uh-huh, votaven en contra, tant Partit Popular com Partit Socialista com la resta de partits estatals votaven,
bueno,
en contra.
Bueno, però en este moment... Valdoví, que sí que pot demanar, perquè té una posició per a poder demanar, és dir, ell diu que sí, que està a favor de que se forme govern, però va a veure, en aquest cas se va reunir amb tu, va anar a veure el problema que teníeu en la costa, i de què vau parlar?
Sí, vam parlar, una idea, la idea Marc, que és, uh-huh, que l'agenda, quan parlem d'agenda valenciana estem parlant de la costa d'Almenara, la costa, uh-huh, de Moncofa i en general el litoral sud de Castelló o tot el litoral en la seva integritat. La frase Marc, que resumir la reunió és això, no? Volem inversions, volem infraestructures i volem deixar de tirar diners a la mar. El que no pot...
Perquè d'alguna manera el problema ve de precisament de Almenara, és a dir, de la costa, de lo que toca Almenara.
Sí, bueno, Almenara és la zona zero, uh-huh, diguem, però la zona zero perquè és la platja que està més al sud,
sí,
i llavors totes les actuacions que han fet, uh-huh, la mà humana, uh-huh, al nord del nostre poble, pues, van repercutint a Almenara. I després al sud d'Almenara està Sagunt, sí, que pues, també, pues, com és una platja aixina més turística, pues, uh-huh, ningú la vol tocar, uh-huh, doncs Almenara ens quedem al mig del no res, uh-huh, i ningú govern s'atreveix a tirar l'imà perquè...
I vostè li ha demanat personalment a Valdoví que el recolze en este, sí, en esta emprenda que vostè vol portar a cap.
Sí, hem demanat que s'incloga en aquesta agenda valenciana, que s'incloga el tema de la costa, uh-huh, de tot Castelló, però sobretot una especial atenció i una especial urgència la d'Almenara, perquè com estava dient, és la zona zero i és la que més actuacions necessita a dia d'avui. L'última actuació és la d'Anna de setembre, uh-huh, s'han gastat més de 500.000 euros, uh-huh, i ja se'ls ha tragat la mar, uh-huh, i estem a desembre.
Això és una burra.
En un trimestre s'han carregat mig milió d'euros, uh-huh, que són mig milió de nostres, de les nostres butxaques, perquè són diners públics.
I quan el diputat nacional està ahí i ho veu, què li trasllada? Què li diu a vostè?
Mos trasllada lo que, en part lo que sabem, no? Evidentment, sabem que el PSOE i Podemos han arribat a un acord, a un principi d'acord, uh-huh, de govern, però no poden donar per sentat que el vot de compromís va ser a favor del govern sense sentar-se a negociar i sense sentar-se a parlar, uh-huh, entre altres temes de la costa d'Almenara. No és un xec en blanc el que ofereix compromís, uh-huh, com va ser la moció de censura, perquè el context és totalment diferent. I després en diu també coses que ja sabíem, però que fa falta explicar moltes vegades i repetir-les hasta que mos cansem, perquè mentre, com estava dient antes, així han vingut carres de tots els partits, de tots els colors, de tots els rangos polítics, uh-huh, a prometre-mos de tot, quan han anat a Madrid... Pues entra a la M30 i oblidar-se de totes les promeses que fan al País Valencià i que fan en Almenara. Venen a la costa, se fan la foto en un escenari, com l'altre dia ho escrivia en un article, ens han deixat un escenari com d'una pel·lícula de terror, uh-huh, de diumenge de vespre,
sí,
i quan se'n van a Madrid se'n van en la foto de postal, però no van en faena, no mos aporten res. Porten diners tirats a la mar i ninguna solució.
Sembla encarregats de propostes, però venen sense ninguna contestació positiva per les propostes que porten. En el cas del diputat nacional, vindran resposta positiva? Vostè aposta perquè ell vinga en resposta positiva?
Jo espere que sí, perquè si no, no hi ha una altra manera que tinguem un govern progressista en l'estat. Uh-huh. El vot de compromís, tot i ser un vot, és un vot molt, molt necessari, és un vot que jo crec que és essencial i transcendental, que ningú pot donar per sentat que està fet.
I
evidentment,
quan...
anirem, o suposo que anirem, perquè després, com he sigut, també tinc un càrrec orgànic a nivell nacional, uh-huh, sé un poc com funcionen aquestes coses, tu vas a un acord, uh-huh, com de mínim, si més després d'un context en el que l'extrema dreta va pujant, uh-huh, i n'hi ha que tindre responsabilitat. Però jo crec que aquesta responsabilitat la tinga també el Partit Socialista i Podem, que són els que tenen el principi, l'acord principal.
Sí, però ara, per exemple, vostè està lluitant per Almenara, val? I per un però un futur per la costa, perquè en aquest cas no només és Palmenara. I quan se dona compte que ha perdut un diputat nacional per al camí, com era Marta Sorlí, què els diria a la gent? Perquè resulta que, clar, només porta, ni, va una persona carregada de necessitats d'esta comunitat, però n'han perdut n'han arribat a tindre dos, perquè només n'hi ha un vot, però en tenien dos.
Sí, bueno, en realitat en teníem, eren quatre de Compromís, de Marta Baldo, i estava també Enric Bataller i Ignasi Candela, però bé, jo els diria que hem sigut fallo nostre. Vull dir, això que nosaltres hem perdut el diputat no és un error de la gent no s'ha equivocat al votar, si m'equivoca nosaltres a l'hora de vendre les nostres propostes i a l'hora de vendre el nostre programa i a l'hora de vendre lo que hem fet, això primer. I després compararia un poquet lo que la nit electoral en les eleccions municipals, la gent me dia, la gent que tenia més il·lusió o que veia més esperances, dia, vos heu tornat a quedar en l'oposició, que aneu a fer? Pues a seguir treballant. Nosaltres, no és igual que en siguem 4, 2, 3, que en siguem 1. Baldo va estar a soles en el 2011-2014, crec, i ara torna a estar a soles. Pues, evidentment, quan estàs acompanyat, quan tens més força, pues, pots influir més en les polítiques.
Bueno, i el no haver aconseguit poder formar grup també ha sigut d'alguna manera un... un despago, perquè també esperaven que s'aconseguirà grup propi i poder tindre més intervencions a l'hemicicle.
Sí, és un despago, però jo també crec que és un poquet... No, com a polítics o com a responsables públics no podem vendre falses expectatives a la gent fins que no tinguem tot lligat.
Sí, però n'hi apunten jo sentia alguns comentaris de, bueno, també haurem pogut tindre un poc la mà més...
Sí, sí, això per suposar, quan s'ha interessat.
Perquè realment, quan s'ha interessat, sí que han format grups, i en aquest cas tampoc era un fet massa llamatiu els que no s'haurien donat grup propi, però bueno, continuem la nostra, que nosaltres ara en aquest moment tenim a Baldoví, que vol dir que Almenara li dona el que cal, no?
Sí, és... Seguir demanant, igual que hem fet des del 2011 que tenim ahí a Baldo, seguir demanant les inversions justes i les infraestructures justes per a Almenara, que al final és per a tot el litoral de Castelló. Jo crec que és el més important i és el que ens hem de quedar. I mentre nosaltres ho hem estat demanant i ho hem estat votant a favor, els partits estatals que ens han vingut a vendre la moto, pues han fet això, no? Vendremos la moto i arribar a la M30 i oblidar-se d'Almenara i oblidar-se de tota la província de Castelló.
Anem a Almenara. Quique, eixís el seu camp de batalla, i com costes no depèn de vostè ja ho encarrega, i ara coses que depenguen de vostè. N'hi ha un polígon, que és el Trascastell, que, segons el que vostè em diu, n'hi ha alguna sèrie d'irregularitats o coses no massa ben fetes.
Sí, jo ho definís com una negligència política allargant el temps, perquè això ho aprova un govern socialista per regularitzar unes naus que se van fer allí durant l'època de blanc i negre anterior. Se regularitza, però li dona via ampla per a que els governs posteriors, han passat una coalició del Partit Popular i Esquerra Unida i després ha tornat a guanyar el Partit Socialista en majoria absoluta durant tota la democràcia, pràcticament. Ho han ampliat, i ara, bueno, ara està a mitges. Nosaltres ja vam dir, quan l'ampliació, teníem un altre company de regidor...
Que entonces eren dos regidors vostès els que n'hi havia
allà? No, això me remonta al 2003-2004, teníem uno només, que l'aleshores Bloc Nacionalista Valencià, i ja van dir que l'ampliació no tenia cap sentit. Teníem altres espais com per a dinamitar la muntanya del Castell, que a més pues, alberga pues, patrimoni històric...
En este cas, per fer el polígon, sí, havien de dinamitar una muntanya.
Sí.
On està el castell assentat, no?
On està el castell, la part de darrere, està el castell, l'abuelet i l'abueleta, i van dinamitar tota la part de darrere. Bueno, se carregaren mitja muntanya. Nosaltres ja van dir que això no tenia cap sentit, havent a tres espais on podria fer-se el polígon.
I per què hi havent a tres espais, vostè per què considera que en este cas el consistori decidís fer-lo allí?
Això jo crec que deurien de preguntar-lo seu a ells, perquè jo me'n recorde...
I ells eren el que estava governant en aquest moment, que era el...
El PSOE.
El Partit Socialista.
Sí.
¿Vale? L'alcalde en aquest moment, sap com li diuen?
Sí, Vicent Gil.
Vicent Gil.
Ells, bueno, suposo que ho farien allí perquè ja com, havien regularitzat i ja era polígon, pues, aprofitaren un poquet i també pues, era època de bombolla, d'especulacions i d'aquestes històries. I al final allí l'únic que n'hi ha són les naus que ja n'hi havien antes, més, bueno, han ficat l'ecoparc i la farinera i alguna coseta més nova, però el polígon, quan estàs allí, és un polígon fantasma, és un polígon pràcticament buit.
Que s'ha quedat estancat?
S'ha quedat estancat, l'empresa urbanitzadora va quebrar, els carrers s'han mig fer, els descampats s'han quedat descampats, la llum, el cablet de la llum pues, també està d'aquelles maneres, no ha vingut cap empresa més, i a més, com que l'empresa va quebrar, l'empresa urbanitzadora va quebrar, el clavegueram, el sistema de clavegueram, perdó, se va quedar a mitges també, i ahí és on estem ara, el problema aixina, per dir-ho, més greu, no? Si ja és tot el global, és una negligència política prou greu, el clavegueram és més greu, perquè abans de... va haver una inspecció que va dir que conforme estava tirant-se residus...
La inspecció ha sigut fa poc, fa 2013, temps...
2013-2014,
2013 hi ha una inspecció...
I se fa... Bueno, segons l'alcaldessa, s'avisa, se fa un avís de que o s'arregla el sistema de clavegueram o el polígon tenia que parar la seva activitat. Se fa la connexió, jo ho definís com a un parche, perquè se fa una connexió del clavegueram del polígon en el clavegueram municipal. I en Almenara, bueno, Almenara és un poble que està...
Sí, sí,
que és costaner, entonces...
que paga estar patinetes, perquè...
Està...
Són tot... Sí, sí, és de veres.
Està malament, entonces, damunt, si és entre el polígon que està un poquet més per a cavall...
Claro.
Puges un poquet per la carretera a la vall i després tornes a baixar per al poble, que és el que fa la muntanya, ni més ni menys. Això no hi ha una fluidesa...
Claro, claro.
Que permeta pues,
que les connexions fusionen correctament.
El sistema de bombers tampoc és del tot eficient, el sistema de bombers que se va fer. I aleshores això que genera? Que se va generant allà un pozo que va fent un gas tòxic, que és el sulfur d'hidrogen, que va entrant a les cases. Quan se maneja un poquet tot, va entrant per el clavegueram de les cases.
I com han detectat este... És dir, vos, com arriben a detectar este gas?
Sí, és un gas que fa olor a un podrit. Entonces, això provoca irritacions en la gola, en el suix, provoca vòmits...
Des de quant de temps venen patint ixe gas?
Aproximadament 3 anys. No arriba a 3 anys, però si les obres comencen en 2014, pues, més o menys no fan les obres i en seguida residus vagin en el gas, sinó que passa un poc de temps i a partir d'això comencen a notar-ho. Fa 3 anys aproximadament fan una reunió en l'alcaldessa, se li comunica la problemàtica i se prometen solucions. Unes solucions que han passat 3 anys i no han arribat.
Però... I ese gas el patís la gent que està al voltant d'ese puesto, el patís del poble, com el...
És curiós, perquè evidentment sí que el patís, sobretot la gent del carrer Lepanto, que és el carrer que baixa directament al poble, però lo que deia que era curiós és que arran de que Compromís ho destapem en un plenari, molta gent del poble diu, ai, pues... Te para per el carrer i fa, des que heu dit això en el pleno, pues jo m'ha fijat i de vegada en quan com, sí que fa més mala olor a desaigües de la que fa de normal, no és una olor
arriba,
de desaigües normal.
Perdó, com arriba Compromís a detectar ixe gas? És dir, vosaltres com vos pareu a pensar? O és perquè els veïns vos conten coses?
Nosaltres, els veïns, quan fa 3 anys se reuneixen a l'alcaldessa i ho comuniquen i no els aporta solucions...
Que se van reunir per dir-li que sentien aquest tipus de molèsties.
Que sentien males olors. Ells no sabien en un principi, no sabien el que era. Ells ho averiguen perquè per el seu compte van fent averiguacions i l'alcaldessa els denega totes les reunions que demanen a partir d'aquesta primera. Durant 3 anys no només ho denega, sinó que mos ho amaga al poble. Un problema que jo considere i que considerem des de Compromís de Salut Pública...
Que és molt greu.
Molt greu. S'amaga al poble. Inclús ara que s'ha destapat,
sí,
ells no donen ninguna resposta. Nosaltres hem demanat 13 còpies perquè segons ells han demanat permisos, tenen permís d'activitat industrial, permís per fer-ho sense depuradora, permís per enviar-ho.
Segons les empreses, segons qui? Segons ells?
Segons l'Ajuntament.
Segons l'Ajuntament.
Segons l'equip de govern. Hem demanat fins a 13 còpies de permisos, ja quasi fa 30 dies, i remarquelo de fa quasi 30 dies perquè no mos han contestat encara, i igual que fa temps ho van fer els veïns. Què van fer els veïns? Van veure en Compromís com una força que útil...
Que els emparava.
i que els podien comunicar, a, que podien fer d'alguna manera pressió perquè se solucionara.
Sí, en aquest cas farien veu dins del consistori de lo que passava a Ixa, perquè ells són, no han fet ninguna associació ni res, són veïns simplement que van i li ho trasladen.
Ells no s'han organitzat com a associació ni res, sí que funcionen de facto com una associació, però que veuen en compromís com una ajuda política, com una altaveu. De fet, jo en el ple, quan faig la retafila de preguntes, hi ha tres coses a remarcar. La primera cosa, que me pareix un insult, no a mi, sinó al veïnat, és que els propis regidors del PSOE se'n riuen de les preguntes que fem.
I quina pregunta li va fer vostè?
La primera pregunta que vas fer era si sabien el que era el sulfur d'hidrogen.
Val.
I a partir d'ahí...
Va posar-los en situació de lo que anava preguntant.
Vaig contextualitzar tot. I a partir de la primera pregunta tot eren rises o comentaris. Uh-huh. La segona cosa que remarcaria d'aquest ple és que... primer que se'n riuen i després és que els propis regidors de govern, el propi tinent d'alcalde, segons ell, se desdejunava del tema en aquest mateix moment. No ho sabia què estava passant, segons ell. I la tercera cosa a remarcar és que jo quan faig les preguntes, o quan el nostre grup fa les preguntes, no diem que ens contesten a nosaltres, sinó, i li dic a l'alcaldessa des de tota la humilitat possible, i jo si només he vingut a fer d'altaveu, del veïnat. Mirar-los, estaven en el públic, estava el veïnat, i mirar-los a la cara, mirar-los als ulls, i li contestes a ells.
Sí, és que el que ocorre en el pleno és que només poden parlar, en aquest cas, el que són regidors. I vostè l'únic que va fer va ser d'altaveu, no volia traure... Per si l'alcaldessa pot pensar que vostè volia traure algun rèdit polític.
Claro. Sí, no, jo simplement, i en aquest tema ho diré sempre, jo només sóc una eina en les mans de la ciutadania i en el moment que espere que en algun moment no faci falta perquè aquest problema se solucione. Este problema jo crec que és un problema molt greu, com per estar 3 anys sense donar, ja no solucions, que ja me pareix greu, però com a mínim donar la cara i donar reunions als
veïns. I vostè per què pensa que l'alcaldessa... mire, primer situem-ho, si vostè fos alcalde... i a vostè li arribaran un problema d'estos, vostè com actuaria?
Jo el primer que faria seria no denegar reunir-me en la gent del meu poble.
Sí, però l'alcaldessa en este cas sí que els recibís.
Sí, recibís una vegada fa 3 anys.
Vale, pues vostè els recibís i després de recibir-los...
Jo me deixo la pell per a solucionar. Nosaltres, ja ho hem dit, hi ha moltes maneres d'haver solucionat. Jo ara m'he reunit també amb l'arquitecte municipal i li dic, vale, vos compro tot l'argumentari de l'equip de govern i tècnic de que hi ha que fer la connexió com a parche, però aquesta connexió no s'haguera pogut allargar fins a l'altre polígon, que és en línia recta, pràcticament.
Sí, en aquest cas vostè el que faria seria un treball polític espadeixo perquè els paguen, per lo que els paguen, no? I, entonces, abordar el problema i buscar solució, en el seu cas. I vostè per què pensa que l'alcaldessa no ho fa?
Jo no sé si no sé per què no ho fa, la veritat. Jo crec que és el seu modus operandi, però no només en aquest tema, sinó en qualsevol tema, sinó un poquet espinós. Se fiquen de perfil, s'actuen ficant-se de perfil i ells actuen governant per inèrcia. Jo sempre, des de la legislatura passa, quan vaig entrar a mitat de legislatura, els ho vaig dir que el seu govern era un govern per inèrcia. Almenys ara funciona perquè la gent que s'alça de matí, alça les persianes, obri la porta, se'n va a treballar i torna al poble i fa que el poble funcione. Però si després veiem des de la gestió dels pressupostos fins a les actuacions més concretes de Trascastell, per exemple, ells governen per inèrcia, deixen passar el temps i si ningú se'n recorda, pues ahí està el problema i hem ficat un parche, ningú diu res, però en el moment que se'n recorden, pues, o que algú se'n recorda i ho trau, se fiquen nerviosos i de fet ara ja antes érem, quan ne podíem negociar, érem molt amics, no?, entre els dos grups, Compromís i Partit Socialista, i ara ja no mos ajunten. És un poquet infantilitzar també la política.
Sí, perquè a tot això vostès són socis naturals, és a dir, si tingueren que governar... bueno, de fet, està el cas de la Diputació de Castelló, està el cas de milers d'ajuntaments, Generalitat també... O sigui que vostè no tindria cap inconvenient en buscar solució a les coses.
Nosaltres, de fet, en la legislatura passada, quan va haver el tema, bueno, que encara està pendent, el tema de la secretaria local d'Almenara, que si li va obrir l'expedient, nosaltres ens vam oferir a entrar en el govern perquè enteníem que era un context especial en el que calia unir forces i deixàvem de banda totes les diferències polítiques que poden haver, que les n'hi ha, però creien que estava per damunt del poble i que davant d'un context tan especial, davant contextos que, o que ens tocarà pactar perquè som majoria d'esquerres però no tindríem majoria absoluta en ningú grup, o qualsevol cosa d'aquestes, pues, nosaltres estaríem a la disposició de qualsevol grup d'esquerres. Lo que passa és que no entenem a vegades certs comportaments del Partit Socialista d'Almenara. Perquè jo tinc entès que en altres pobles de la comarca o inclús en la Diputació, pues, les coses funcionen d'una manera més fluida o d'una manera més, com a mínim, més cordial. En Almenara percebem que encara som rivals en lloc de ser companys de consistori.
Vostès se coneixen, són veïns del poble, i perquè Almenara quants habitants té en este moment?
Sí, nosaltres som ara quasi 6.000 habitants, 5.000, no
sé, que se coneix quasi tot el món.
Nosaltres ens coneixem tots i ens coneixem no només en Almenara, sinó als pobles de...
Del
voltant. Creiem que, sobretot, la política local no se mereix que ho portem a aquest terreny tan...
A que n'hi hagi rivalitats o problemes personals, no?
Claro, és que jo, de fet, a l'alcaldessa li ho he dit moltes vegades, igual que li ho he dit a l'alcaldessa, li ho he dit a la portaveu del Partit Popular quan era Alicia Banyuls, que jo, el debat polític és una cosa... i està ahí i el tindrem i les diferències polítiques estaran sempre ahí, però a l'hora de la relació
abordar,
personal
jo... o a l'hora d'abordar un problema puntual del poble és lo que va davant.
Claro, i igual que en la costa que entres Castell o qualsevol problema que tinguem que anar tots a una, pues jo crec que hem d'anar tots a una i ahí és important les relacions personals, pues no descuidar-les, que jo crec que una cosa que parlàvem al principi de Baldo, una cosa que té molt bona Baldo és que és una persona com qualsevol de moltres...
En teoria, primer posa la persona i després posa el partit o, d'alguna manera, ho lliga, no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que en compromís majoritàriament pues, som aixina, no? I des de Baldoví a Mònica Oltra, que són els dos referents per a nosaltres, crec que els dos encarnen aquesta visió de compromís.
Per cert, Quique,
de vindre així.
Ara que el tinc així, li puc preguntar què li pareix el tema de Mònica Oltra. I el vam tocar així en Mònica Álvaro.
Sí, suposo que
de
l'exparella.
De lo dels... Inconscientment, la ment mos traiciona. Però en teoria seria sobre el centre de menors. Però realment a tot el món el que mos ve primer al cap és la seva exparella.
Sí, jo crec que Mònica Oltra i Compromís en general són molt molestos per a segons quins sectors. I que n'hi ha qui se pensa que en este món tot val. I a vegades pues, n'hi ha que traure aquesta valentia i traure aquesta força d'on no les n'hi ha, perquè d'on no n'hi ha força, perquè hi ha sectors que van a lo que siga. I si tenen que entrar a l'àmbit personal, entren a l'àmbit personal. I tornem a parlar un poquet de bueno, un poquet no, és masclisme. Lo que s'està fent en
Mònica
Oltra. Mònica és masclisme, perquè quan veus titulars de quan maten a una assassinen a una dona, sempre és s'ha mort. No s'ha mort, és l'han assassinat.
Està assassinada, sí.
I ara és la exparella de Mònica Oltra. Tots saben que és l'exparella de Mònica Oltra, però no saben com li diuen a l'exparella.
Bueno, des d'esta casa el primer que van fer va ser que dir el nom en este cas de l'acusat.
Sí, sí, jo me referia als mitjans més generalistes.
No, és que el condemnat té noms i apellidos.
Claro,
el que passa és que quan un polític té un problema en la família i li ho poden traure, pues vostè sap que és el primer que van a traure-li.
Sí, sí.
Quique, moltes gràcies per haver vingut. Mos acaba del temps, és que com és, tenim el que tenim. Espero que vinga a contar-nos si n'hi ha millores, sobretot en la platja d'Almenara, que això mos preocupa molt, i si estos veïns d'Almenara hi han trobat solució.
Moltes gràcies per deixar-nos aquest espai i espero tornar a contar-vos bones notícies.
Moltes gràcies.
¿Aún sigues pagando con tarjeta? En Grupo Cooperativo Cajamar ya nos hemos pasado al pago móvil. Con la app Grupo Cajamar, envía dinero a través de Bizum o paga tus compras solo con tu móvil. ¿A qué esperas? Solo tienes que instalar la app Grupo Cajamar y olvidarte de las tarjetas.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vilareal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada dues setmanes obrim espai de la unitat de prevenció comunitària conductes addictives. I per això ens acompanya el seu tècnic, José Gisbert. Bon dia, buenos días.
Bon dia, Sheila, buenos días, Sheila.
I hoy vienes pues muy bien acompañado, que el estudio no es excesivamente grande y estamos apiñaicos hoy.
No, no cabemos, estamos aquí como el camarote de los Mars.
Ay, pero bueno, en buena armonía todos entramos, ¿por qué vienes hoy también acompañado con tanta gente?
Buah, esto es una experiencia bárbara que debería de darse voz y por eso estoy estoy aquí, uh-huh, para visibilizarlo, o por lo menos que se escuche, porque claro, en la radio ya sabemos que no se ve.
Se ve, bueno, si pones una cámara de estas, una webcam, pero no es el caso.
No es el caso.
Así que vamos a quedarnos con la voz de alumnos, profesora del Brock y Job, del Instituto de aquí de Villarreal.
Eso es, muy bien. Es una iniciativa que nos va a comentar la propia ideóloga, o por lo menos la que se le ocurrió este proyecto, de hace 4 años.
Hace 4 años ya.
Y estamos escuchando a Pili Jarque, que es profesora de Educación Física del Instituto Brock y Job, y muy buena maestra, y también, pues eso, que tiene muy buenas ideas. Explícanos esta idea, que se llama de alumnos ayudantes, ¿no?
Alumnos ayudantes. Bueno, buenos días a todos.
Buen día.
Buen día. Alumnes ayudants van a ser fa 4 anys, y lo que intenta es que alumnes de tercer y alumnes de quart tutoricen alumnes de primer y de segon. Lo que aconseguim en este programa és que se millora molt la convivència en el centre i la transició entre primària i secundària és molt més senzilla. Uh-huh. I els alumnes de tercer, com són formats, se fan moltes activitats, maduren moltíssim. I coneixem millor els alumnes també de primer.
Bueno, ya has traído a 5.
Uy, he traído, sí. Una representación de alumnos ayudantes, luego alumnos dinamizadores que también tenemos, que son los mayores, y tenemos un alumno ayudado.
Ajá, ¿ayudado que... por quién? Que se presente, ¿cómo te llamas?
Hola, buenos días, me llamo Utman, del Instituto Brock y yo, soy de primero ESO 06, y mi ayudante es Laila.
Hola.
Se autopresentan entre ellos, qué maravilla.
Y este programa fue muy bueno porque el año pasado tenía muchos problemas y fue Laila la que me ayudó en todo, y este año perfecto.
¿Y qué edad tienes?
Yo, 13 años.
¿Y tantos problemas tenías con 13 años?
Tenía nervios y muchas alteraciones, pero cuando Laila me ayudó, pues eso se calmó mucho y ahora soy mejor.
Y Laila, ¿cuál es el proceso ese de ayuda? ¿Qué te formaron? ¿Tú ya sabías de nacimiento ya ayudar?
Pues un poco de todo, o sea, te forman también porque hay cosas que tú no sabes y otras cosas que ya te vienen de antes, ¿sabes? De cómo te educan y todo eso. Entonces yo cuando entré en lo de alumnos ayudados fue como por curiosidad también, para ver lo que iban a hacer y para ayudar a gente que también necesitara ayuda, ¿sabes? A gente que dices que, yo qué sé, son nuevos en el instituto y no tienen muchos amigos o tienen problemas en casa y no saben con quién hablarlo, pues al menos saben que tienen una persona con la que pueden hablar y a la que le pueden contar prácticamente todo. Porque no es lo mismo tener a un profesor con el cual no sabes si contarle las cosas que te pasan o no, porque no sabes cómo se lo va a tomar, que una persona que vas conociendo igual te puede ayudar más.
¿Y en qué momento le ayudas? Porque claro, estáis llenos de exámenes y de estudios y de que si ahora clase de matemáticas, ahora clase de castellano... ¿Cuándo puedes ayudar? Porque pues, fuera del instituto también se puede ayudar.
También, pero en mi caso, al menos como yo estoy en segundo bachiller, tengo menos tiempo, pero en el patio, hay patios que dices, pues voy a ver cómo está, o voy a ver qué tal le ha ido el día, o todo eso, o si él tiene algún problema, pues viene conmigo, viene hacia donde estoy yo y me dice, pues tal, tengo este problema, o cosas así, yo pues intento ayudarle, pero suele ser en el patio.
Muy bien, y Pili, ¿todos los alumnos de primero son ayudados?
No, están seleccionados. Nosotros nos reunimos a finales de curso, nos reunimos con los tutores de sexto, y son ellos los que nos dicen los alumnos que sí que podrían entrar en este programa, uh-huh, que al año siguiente pasan a primero de la ESO.
Qué interesante, porque claro, tenéis información de cómo han funcionado en primaria,
sí,
y de alguna manera cuáles serían los que probablemente tendrían más problemas de adaptación, ¿no?
Bueno, son más infantiles, uh-huh, o a lo mejor pensamos que a lo mejor puede tener problemas a la hora de encontrar amigos o no sé. Es que hay muchos perfiles, vale, pero...
Y no sé, preséntanos a alguien que de vosotros que haya sido ayudado y ahora es ayudante.
Pues mira, te voy a presentar a Alba.
Hola, buenos días.
Alba está en quarto y cuando hacía primero fue alumna ayudada.
Sí, yo en primero de la ESO, que fue la primera vez que se hizo, sí, el proyecto, vino una alumna de tercero, a la cual yo conocía más o menos de vista, y vino y me dijo de... Vino, me dijo que estaban haciendo un programa que ayudaba a los niños de primero en esa transición de sexto de primaria a primero de la ESO, y no solo a nivel conflictivo de discutido con tal persona, sino también a nivel de, pues hoy me siento mal, necesito hablar con alguien, pues siempre tienes a esa persona. Entonces yo encantada participé porque pensé que era algo que me podía venir muy bien a mí, y cuando me dijeron de participar en tercero de la ESO también pensé que podía ser muy bueno porque podía ser yo la persona que ayudara a un alumno de primero.
Claro, porque tú habías estado 2 años siendo ayudada, por lo menos teniendo un alumno, o sea, un compañero que te ayudaba, y luego te tocaba hacer tú esa función diciendo, vale, si he recibido esta ayuda, ahora me toca a mí ayudar. Uh-huh. Buah, qué bueno, ¿no?
Sí.
¿Y quién te ayudó? ¿Está aquí o no?
No,
la persona.
Ya no está en el centro, era ajá, más mayor.
Bueno, pero nos faltan 2 por presentar, si queréis, sí, ¿no? Ya que han venido, ya que han hecho el esfuerzo, el gasto. Salva, muy buenos días. Carla, también muy buenos días.
Hola, buenos días.
En vuestro caso, ¿cuál es vuestro perfil?
Ayudar a los alumnos ayudados.
Somos alumnos ayudantes. Tenemos un alumno de primero, en mi caso, que pues lo ayudamos cuando lo necesite.
Uh-huh. ¿Un alumno ayudado o un ayudante puede tener más ayudados?
Sí.
Puede tener más de uno, porque hay más alumnos de primero que de tercero.
Uh-huh. ¿Todos pueden ser ayudantes?
Sí.
Ayudantes sí, ahí sí que todos.
Sí, sí. También cuando ellos están cursando segundo de la ESO, el tutor sí que selecciona los que piensa que pueden tener un perfil de alumnos ayudantes, pues que tienen mayor empatía, que escuchan mejor, que saben solucionar problemas. Pero bueno, nosotros se lo planteamos a ellos y quien quiera puede...
Libremente aceptar o rechazar.
Además, el niño que viene con interés de formar parte del programa normalmente lo hace muy bien. Aunque no haya sido elegido en un principio, seguro.
Se implica.
Porque viene motivado y viene con ganas.
Uh-huh. Bueno, pues Carla, nos estabas comentando que en tu caso tienes a un niño, ¿no? A un joven, es que no sé, claro, cómo definirlo. No sé si es ofensivo decir niño, niña con esas edades. Pero tienes a un compañero más joven, así quedamos bien, al que ayudas. ¿Cómo es eso, no? Porque al final también sois una figura como, en tu caso, una hermana mayor.
Sí. Claro, también es difícil, hicimos, porque no sabes qué decirle, porque puede que sea un consejo bueno o puede que sea malo y tienes que tener cuidado con lo que le dices, pero si se lo dices de verdad lo que tú harías o cualquier problema, desde no sé dónde está una clase, pues te pueden venir y tú se lo dices o cualquier cosa.
O sea, que pueden ser cosas muy pequeñas,
claro,
o un poco
ser,
más...
No sé dónde está la clase de informática y tú pues... lo llevas, lo acompañas. O puede ser, tengo problemas en casa y pues ya se lo dirías a tu tutor y pues ya lo intentaría solucionar con los profesores.
Sí, es que cada alumno ayudante, cada alumno de tercero, tiene un profesor que es el tutor, un profesor tutor.
De referencia, ¿no?
De referencia. Entonces, claro, cuando ellos se encuentran en alguna situación en la que ellos no pueden abordar un problema,
que se les escapa, ¿no?
Que se les escapa, o algún conflicto que ellos no saben cómo actuar, tienen a un profesor que les va a guiar, que les va a guiar, o simplemente les va a decir, pues no, pues ahora déjame a mí, que esto ya me encargo yo. Sí. Sí.
¿Y cómo lleváis? Porque claro, a vuestros, entre comillas, problemas o vuestras preocupaciones se pueden añadir las de vuestros ayudados. ¿Eso cómo se lleva?
Muy buena pregunta, Sheila, muy buena pregunta.
Claro, porque son añadir, ¿no?, a vuestra mochila, la mochila, por así decirlo.
Pero hay que ayudar a la gente y es difícil entrar de sexto a primero y pues es un paso grande y hay que ayudar a los niños.
También te puede haber pasado a ti.
Igual que nos ayudaron ellos a nosotros.
Pero también tienes que saber lo que son tus problemas y los que son de otra persona.
Claro.
Porque si los mezclas, al final el que acaba saturado eres tú.
Claro, acabas con la cabeza como un bombo de decir,
exactamente.
Bueno.
Exactamente. Entonces una cosa es ayudar... O sea, si te ves en la opción de decirle, ahora mismo no te puedo ayudar, buscas a otra persona que pueda ayudarle o al tutor que tengas tú que te pueda ayudar. Y ya cuando tú acabas de solucionar tus problemas, pues vas con esa persona y... intentas o le preguntas qué tal ha ido con el otro o cómo han ido los problemas y todo.
¿En qué momento? Supongo que esto quizá Pili lo puede explicar mejor. Dijéramos, un alumno deja de ser ayudado. Es él mismo el que decide, pues mira, yo creo que ya no necesito, ¿no?, esta figura de referencia de un mayor. ¿Sois vosotros los que decís, bueno, yo creo que ya ha concluido, ¿no?, esta fase?
Pues mira, este año precisamente hemos tenido creo que 3 alumnos ayudados que han sido los alumnos ayudantes los que nos han dicho, pues yo creo que no le hace falta, y yo hablo con esta persona y yo creo que se desenvuelve muy bien, que está feliz en el centro, que no yo creo que tampoco necesita tanto mi ayuda. Uh-huh. Ellos se quedan ahí, pero sí que buscamos otro alumno de primero que realmente a lo mejor le hace más falta.
Uh-huh, para que no haya una dependencia más allá de lo necesario.
Sí, y luego una vez que pasan a segundo, normalmente ya les vamos soltando un poquito.
La mano, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Si vemos que todavía no se puede, no, pero que en un principio ya les vamos soltando.
Pero ya es tu alumno ayudado siempre, aunque te den otro, porque ya somos amigos, ya. Bueno. Ya lo ayudas siempre, ya lo ves por el pasillo y quieras o no, igual no te acercarías a un niño de primero, porque pues somos más mayores y no te acercarías a hacerte amigo de él, pero ajá, ya somos amigos, nos conocemos y como hacemos juegos y de todo, pues ya pasas por el pasillo y le preguntas, aunque haya sido tu alumno de otro año.
Ajá. A mí se me están poniendo los pelos de punta oyéndoos, porque... Siempre por ahí se oye que, bueno, pues que en los institutos, madre mía, la gente se lleva mal, no sé qué, que cada uno va a la suya, ¿cierto?
Además, cuando entran ahora tan jóvenes, porque nosotros somos más mayores, pero es que ahora entran muy jóvenes al instituto.
Yo sé que además este programa incluye actividades que hacen que os cohesionéis bien, que seáis amigos, pero no solamente el alumno ayudante.
Salva, no sé por qué te señalan todos. ¿Qué has hecho?
Contar un poco qué actividades o qué iniciativas.
Pues hicimos una jornada de convivencia y los alumnos ayudantes programamos juegos y quedamos un viernes y hicimos todos juegos y pues nos conocimos más y nos lo pasamos muy bien.
Y después el día que nos conocimos por primera vez, nos encontramos con... Nos los presentaron a nuestros alumnos ayudados, que nos quedamos a dormir en el instituto. Y pues ese día hicimos juegos y...
Algunos no dormimos, pero...
Bueno, es lo que tienen los campamentos...
Pero hubo mucha convivencia. Uh-huh. Y nos lo pasamos muy bien.
En caso de que, porque puede dar la casualidad, todo el mundo no se lleva bien, oye, de que un ayudante, un ayudado, pues no exista buena conexión, ¿ahí qué se hace? Porque puede ser que no te lleves muy bien con esa persona. Y claro, más con estas edades, que puede haber algún prejuicio, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis?
A mí eso me pasó, pero no fue que no me llevara bien con él, sino que eso fue el primer año que me apunté a lo de alumnos ayudantes, que fue que teníamos que estar con... Porque yo, por ejemplo, tenía 2. Uh-huh. Y teníamos que estar con ellos y hacerles preguntas y conocernos y eso. Y tenía... Había uno que no me decía nada. Que básicamente me decía que sus problemas a mí no me importaban porque eran los suyos. Y había otro que, al contrario, que cualquier pregunta
se abría,
que
¿no?,
le hacía, uh-huh, me la contestaba. Y con el paso del tiempo y tal, si es que hasta el que a mí me dijo que a mí sus problemas no me importaban, quería cambiar de alumna ayudante porque la otra la conocía de antes. Pero no se pudo hacer el cambio y tal porque la otra ya tenía otros. Uh-huh. Y con el tiempo ya es cuando se fue como cogiéndome confianza y el que me decía, que más me contaba y todo eso, se fue alejando un poco, aunque también, sí, obviamente, si tenía algún problema, pues...
Acudía.
Claro, pero no era como antes. Y el que no me quería contar nada, pues justo ahora, que no lo tengo, sigue viniendo y diciéndome, tengo este problema, ayúdame en esto y tal.
Ellos hacen una jornada de formación y se les dan estrategias para poderse acercar a los alumnos y es lo que, uh-huh, más cuesta.
Sí. Esa barrera primera, inicial, ¿no?
Sí, esa primera fase en la que ellos de repente van al alumno de primero y empiezan a hablar con él, pues ahí, claro, hay alumnos que dicen, no, yo no
claro,
quiero hablar contigo.
Ay, que no
yo
te cuenta, porque dicen, no te conozco, te voy a contar.
Sí, pero ellos van insistiendo, van acercándose, sí, van viendo cositas que tienen en común, que
incluso le preguntas a compañeros suyos, sí, de clase, porque sí, si no te lo quieren contar a ti.
Porque una vez te ven interesado en esa persona.
Uh-huh. Un man.
Vale. Que es, a mí eso me pasó con Laila, que al principio no le quería contar todo, solo le contaba pocas cosas. Y al paso del tiempo le cogía mucha más confianza y le empecé a decir todo lo que me pasaba. Entonces, cuando es el cambio, giro. Uh-huh. Y...
¿En qué has notado el cambio? Porque dices que, bueno, casi una persona nueva, ¿no?
Así como la... Pues que en primaria tenía uh-huh. muchos problemas porque no me relacionaba bien con la algunos de mi clase. Nos insultábamos. Y pues cuando pasé al instituto, pues para que no pase lo que pasó, pues tuve una ayuda muy grande uh-huh. y pasó lo que pasó y
ya está. Cambié. La mejor relación. En los estudios también se ha notado. Sacar mejor en... Bueno. Eso. Bueno, tampoco, pidas tanto.
Laila no hace milagros.
Sí, pero si mejor, está más tranquilo, igual se centra y saca mejor en...
Mejor que el año pasado, este año sí que estoy.
Bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco, todo se puede mejorar.
¿Y tú te ves con capacidad de ser ayudante?
No sé, pero me gustaría ayudar a una persona porque la ayuda que he tenido fue fundamental para mi vida y quiero que eso le pase a la gente.
Ahí para devolverlo. Sí. Ahí están todos. Ahí es que era no tener la cámara. Yo antes he grabado, pero ahora no estaba grabando. Supongo, Pili, que también en el centro notáis mejoría con este programa.
Muchísimo, 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 muchísimo. La convivencia en el centro ha mejorado una barbaridad. Uh-huh. Es que en este primer trimestre, que creo que solo muy bien, creo que solo tenemos un expediente, que eso es una maravilla. Es que no hay conflictos en el centro, porque uh-huh. se van solucionando y los van solucionando ellos. Y es como muy sencillo. Entonces está muy bien lo de las jornadas de formación que te comentaba, bueno, perdón, la germanament, sí, la convivencia que te comentaba Salva, porque ahí ellos... Los alumnos de tercero y cuarto conocen a todos los alumnos de primero. Sí. Y entonces ya no solo ayudan a su alumno, sino que ya también como conocen a todos y es muy agradable ir por los pasillos del centro y ver que entre ellos se van saludando, se conocen, bromean y sí, el ambiente está muy bien, ¿verdad, Uthman?
Sí.
¿Tú no dirías que los alumnos de primero de la ESO están felices en el centro?
Sí.
Yo creo que sí, yo creo que se está logrando.
Sí, el año pasado, pues a mi clase habían unos niños que se portaban mal y este año me han tocado otra vez en mi clase y se comportan muchísimo mejor. Por lo del alumno ayudante.
Ajá. Pues ya está, con esto, no solo con este ejemplo, ya valdría la pena no estar en el programa.
Hombre, y además generalizarlo a otros centros, ¿no? Institutos, centros de secundaria... Porque es la base de la convivencia, ¿no? Y que poco cuesta, ¿no? El poneros un poquito el listón alto y enseguida lo pasáis. Eso es verdad. Confiar además en vosotros. Uh-huh. Y además previene muchos problemas, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué hacéis, por ejemplo, si podríais prevenir temas de, a lo mejor, insultos, como decías tú, o el bullying, que alguien se meta con alguien, o,
claro,
o incluso
sí.
el primer cigarrito, ¿no?
Como contamos, esto es que te cojan confianza y te cuenten todo. Porque si no te cogen confianza, se lo guardan para dentro y no lo dicen y hay problemas. Si lo dices todo, pues habrá muchos menos problemas y conflictos, pero si no lo dices, pues...
Sí. Y bueno, y una de las cosas por lo que tú comentabas, José, que ellos nada más se conocen, enseguida todos tienen Instagram,
claro.
aunque son muy jovencitos, pero al final, que WhatsApp. Entonces, ellos, además de que se ven en el centro, también se siguen. De alguna uh-huh. manera. Y sí que hemos detectado pues mal uso de las de pues de Instagram o fotos que alguna niña o niño ha colgado, pues han sido ellos los que se han dado cuenta, no los profesores.
Claro, un profesor no está ahí y nosotros sabemos lo que pasa
sí.
al salir del instituto.
Sí,
claro, porque
los
a lo mejor...
profesores se quedan dentro, no uh-huh. nosotros podemos salir y podemos ver que en la esquina le están diciendo algo a un niño. Los uh-huh. profesores no lo pueden ver.
Uh-huh.
O podemos ir por los pasillos y ver lo que ellos no ven porque están en clase y pues en clase no le van a hacer nada a un niño, no se van a ver tanto los conflictos.
Uh-huh. Además, el hecho de que si os acerca, ¿no? Os acercáis a alguien más o menos de vuestra edad, aunque Carla hayas dicho, ¿no? Es que hace un tiempo yo pensé en acercarme a uno de primero, pues no. Pero bueno, también es eso, es más fácil claro. que uno de primero os acepte a vosotros que a Pili.
Sí.
No,
claro,
supuesto.
Porque se hace tu amigo. Y con un uh-huh. profesor puede que pues claro, lo veas mayor y no es un claro. adulto, no lo ves como un amigo y no se lo cuentas todo.
Claro, uh-huh. igual piensan que si se lo cuentan a algún profesor se lo va a contar a sus padres.
Se lo va a contar a los padres.
O tomará otras medidas que esa persona no quiere.
¿Y no os ven como chivatos?
que es algo que hemos comentado a veces. Ay, es que si se lo cuento se va a chivar.
No.
No notáis,
¿no?
Eso.
Claro, exacto. Porque es que tú le das... Haces que confíe en ti.
O le cuentas cosas también, claro, que te pasan a ti.
Para que vea que es, ¿no?, de sí, igual a igual.
Exacto. Claro, también te pueden ayudar ellos, nunca se sabe.
Ahí, ¿no? En la cadena es una, pero puede volver. Igual que va, puede venir.
Sí. Bueno, y además que entiendo que la confianza da para saber que si yo te cuento algo, Carla, y pues tú vas a callártelo, no vas a soltarlo por ahí y comentarlo a otros, ¿no? Y eso se ve con la experiencia de la amistad o de la relación. ¿Y cuál ha sido la experiencia más así, más bonita que habéis tenido?
Más satisfactoria.
Más satisfactoria.
Pues el día que dijo Salva que nos quedemos a dormir fue un día muy bonito, porque estuvimos, no sé, hasta la madrugada jugando.
Sí, nos lo pasamos
luego
muy bien.
Nos quedamos ahí y yo hablé con casi todos que estaban ahí y me relacioné mejor.
Alba, ¿la mejor experiencia que recuerdes?
Yo creo que ha sido también esa jornada, porque además fue la primera vez que la hicimos y estábamos todos los de cuarto, que fuimos más o menos los que lo preparamos así todo. Estamos muy nerviosos porque no sabríamos qué hacer, no sabríamos si saldría bien y si no se duermen y si hay problemas y si discuten, pero salió todo genial, nos lo pasamos súper bien y yo espero que se repita.
Pues bueno, eso ya está aquí, ahora se lo comentamos a ver si hay una opción. Laila, en tu caso, la mejor experiencia que recuerdes.
En mi caso, esa.
¿También?
Sí, porque...
Es que tenéis que hacer más, Pili.
Sí. O sea, esa ahí hubo otra, pero que no la organizamos nosotros. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba lo que hicimos.
Que nos fuimos a venir casi.
Comediantes.
Muy guay.
Entre esa y la del instituto, bastante bien. Porque en la de Comediantes, por ejemplo, habían más institutos, había más gente que no conoces. En mi caso, yo conocí a gente con la que sigo hablando. Entonces, pues, el simple hecho de conocer más gente y que igual es parecida a ti o diferente, pero que puedes aprender también, pues te ayuda en muchas cosas, también lo personal y ver las cosas de otra manera.
Salva, bueno, comprendo la jornada esta,
sí,
¿no?
La
convivencia. Y también. Hay que hacer más.
Sí, hay que hacer más.
Bueno, venga.
Bueno, vamos a hacer muchas cosas, ¿eh? Que ya hemos hecho... Cada trimestre hacemos una Germanamen que llamamos, que son los alumnos de tercero los que organizan juegos para los alumnos de primero. También tenemos preparada alguna salida y alguna sorpresita habrá. Sí,
bueno,
sí, que lo están haciendo muy bien.
Pues sale, al menos, ¿no? Que vaya adelante. ¿Alguna
cosa?
¿En
total cuántos son? ¿Cuántos alumnos saludantes hay?
Pues somos 40 de entre tercero y cuarto y de alumnos ayudados también, más o menos 40-50.
Bueno, eso es un buen porcentaje de los estudiantes del instituto, ¿no?
Sí.
¿Y va a más o no? Cada vez, porque esto es como una ola, ¿no?
Hombre, empezamos hace 4 años.
El boca a oreja se funciona.
Sí, empezamos hace 4 años y era una tutoría, la mía de tercero, que yo era una tutora de tercero, con una tutoría de primero de la ESO, que era la de Alba. Alba era alumna de primero de la ESO y funcionó bien. Y a partir de ahí, pues lo hemos empezado a mover y está todavía cambiando, está creciendo.
Bueno,
esto es un proyecto que está muy vivo, y estamos intentando mejorarlo. Estamos detrás de él, pues un grupo de profesores que nos vamos reuniendo con los alumnos de tercero, los alumnos ayudados y los dinamizadores, que son los de cuarto y primero de bachillerato. Y bueno, con muchas ganas y intentando mejorar y hacer cada vez más cosas.
Pues bueno, que esta línea siga. José, ¿algo más?
Yo no tengo más que felicitarlos porque es una iniciativa, yo creo que debería ser obligado en todos los centros de secundaria. Porque como tú has dicho, Pili, pues eso, es decir, los resultados son claros. Mejora la convivencia, reduce los problemas y da más felicidad, ¿no?
Sí, felicidad mucha. Y bueno, y luego los alumnos de tercero y cuarto, pues que maduran muchísimo.
Sí, efectivamente.
Se hacen
conocemos
mayores
entre nosotros, más aún.
La verdad es que para la edad que tienen están bastante centrados, o al menos lo parecen. Así que luego salen de aquí, igual son unas cabras locas, pero por ahora parece que estén muy centrados. Pues chicos, esperemos que esta experiencia vaya más. Muy que bien. Sigáis ayudando y pues moltes gracias también por aportárnosla, ¿no? Aproparla y donarla con ellos a la resta de la ciutat.
Sí, moltes gracias.
Gracias.
Ay, bones festes, ¿no? Ya que falta poco para les vacances, ya tindreu ganes, ¿no? De también parar la miseta. Bueno, pues que vaya molt bé. José también, muchas gracias y hablamos en unas semanas.
Bueno, hasta enero ya. Vamos a coger vacaciones.
Vale, pues todos fuera de vacaciones. Muchas gracias y felices fiestas también.
Igualmente, Sheila, felices fiestas.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
I ara sí, recta final de protagonistes. I, bueno, hem de donar el bon dia a l'alcalde de Borriol. Bon dia, Héctor.
Hola, bon dia, Susana.
Posem un poc en situació els nostres oients. Vostè va vindre farà un parell de setmanes i venia preocupat perquè volia abordar el tema en els seus companys de govern. Donat que vostè no té la majoria en la població de Borriol, demanant-los un pla de sanejament per a que la població de Borriol d'alguna manera funcionarà com cal i no tinguera ningú tipus d'intervenció d'Hacienda. Després de vostè fer-nos aquestes declaracions, des d'esta casa ens posem en contacte en cada un dels partits que estan en Borriol i que estan en este moment que tenen regidors i que vostè li poden aportar la facilitat d'aquest pla de sanejament. Es comença a vindre un a un. Primer ve Maria Consuelo, del Partit Popular. Després ve Toni Gálvez, del Partit Socialista. Després ve Carballeira, que és veïns de Borriol. I per últim va vindre Ciutadans. Si li pareix, fem un repàs.
Sí, clar.
Pues es comencem per la petició que ens va fer Maria Consuelo des del Partit Popular.
Sí, bueno, de primer moment donar-te les gràcies per donar-nos l'oportunitat, no tant a mi, o sea, no només a mi, sinó a tot el poble de Borriol, que hem vingut ací tots els representants de tots els partits a dir cada un el que pensava. Això és molt d'agrair. Bé, queda evident que fa falta un pla de sanejament per la situació econòmica que tenim i bé, se va donar l'oportunitat a tots de dir-lo,
d'expressar cada un el que volia per aprovar aquest pla de sanejament.
Sorprenen moltes coses, per exemple, sobretot tots fan un poquet menció a que es fa falta la documentació, quan la documentació la tenen des del primer dia. Quan insistisses un poquet en això, ja se'n van a la legislatura anterior, que si no sé què, no sé quantos, hem de deixar això ja.
Sí,
és una legislatura nova, tenen tota la documentació, els funcionaris estan al servei de lo que ells vulguin, no poden negar que se'ls facilita la documentació. Al revés, no poden dir que no els facilitem la documentació tota, i ells són coneixedors de tot el que està passant en l'Ajuntament, o sigui, són sabedors de tot, igual que nosaltres.
Sí, els quatre que van vindre van coincidir tots en el que vostè està dient, en que el que volien era saber entre aquests anys que els peguen el salt del 2017, tindre 18.000 euros en caixa, passar al 2018 400.000 en negatiu. Entonces, ells d'alguna manera diuen que no se'ls ha donat compte, que es plantegen això, però, i vostè el que ens acaba de dir ara en aquest moment és, no n'hi ha cap problema, poden accedir als números, però abordem el problema en aquest moment.
Clar,
Abordem-lo i solventem-lo. Això és el que vostè he deduït que vol...
En tots els plens jo m'he farta de dir que anem a abordar el tema. Tenim un problema, veritat? Anem a buscar solucions. I el primer que vaig dir és deixem a banda els culpables. No volem saber qui és el culpable. Això ja vindrà. Primer anem a solucionar. Per a solucionar, la nostra proposta és un pla de sanejament, que com bé sabut per tots, no ha sigut aprovat. Però és que tampoc ens han donat cap alternativa. Se van omplir la boca de tindre una oposició constructiva i a dia d'avui no ha arribat. Amb els seus arguments, que si no tenen els números, que si... Però és que no és cert.
Sí, però en este cas, sí que vostè diu sobre el tema de que no se'ls han ensenyat els números, és abordem este tema, entre tots fem que la població de Borriol, perquè estem tots treballant per aquesta població, vagi endavant.
Clar.
Sí que s'abordarà què ha passat en estos diners i se farà, si ell, n'hi havia inclús Carballeira, que havia, volia una comissió d'investigació i demés, que mos havia apuntat, de veïns de Borriol, que vostè té algun problema en que això...
No gens, que va, al contrari, inclús li agraeix que vulgui una comissió d'investigació. L'únic però, per dir-ho d'alguna forma, ell insistís en que vol una comissió d'investigació des del 2016. Nosaltres la volem d'abans. Uh-huh. Perquè...
Quizà perquè les inversions van començar en aquesta època o...
Te ho podria explicar, però te ho resumiré molt. Uh-huh. N'hi ha diverses cosetes a tindre en compte. En el 2009 se fa un préstec d'1.150.000 euros. En el 2012 se fa un préstec de més de 2 milions d'euros. Ja estem en dos préstecs que estan al voltant de quasi 4
milions. 2011 i 2012. I en este moment estava governant Adelino Santamaria i Veïns de Borriol.
Sí, 2009 i 2012, sí. Uh-huh. Val? El del 2012 van ser molt, molt listos i no van començar a pagar-lo ja a l'any següent, sinó van tenir una carència de 2 anys. Uh-huh. Això vol dir que quan van entrar... O sigui, el 2014 va començar a pagar-se. Uh-huh. Eleccions 2015, entren els nostres companys, que és quan comença...
En el 2015, quan entren l'anterior legislatura, l'anterior alcalde, que és de la formació de Compromís,
sí.
És quan es comença a pagar i se préstec.
L'any anterior, val? Per ser justos en la veritat. S'està pagant i se fa un pacte de Compromís per Borriol, el PSOE també entra en l'equip de govern, per moltes vegades que ho neguen, i Veïns de Borriol. Aquestes tres formacions són les que fan equip de govern en la legislatura 2015-2019.
2015-2019.
Sí, el que passa que el matrimoni va durar poc. Se van divorciar cada un pels seus...
Sí, però com els préstecs ja estaven demanats. Clar. I com tot estava en marxa, i estos préstecs se demanen per a fer obres al poble, per a fer millores...
Sí, així se va dir que per a unes inversions, la qual cosa no és certa, se va fer per a pagar a proveïdors, perquè moltes de les inversions que se van nomenar són de per exemple, l'escola la fa conselleria, l'ambulatori també la va pagar conselleria. Vull dir jo que els préstecs no se van fer per a fer inversions.
Quizà ja en aquell moment el que se feia en el préstec i no assumia l'equip de govern, que el que sabia és de revisar els impostos que paga la gent de Borriol en aquest cas, que a lo millor haverà frenat un poc tot això, o també una de les coses que jo m'he plantejat, perquè també he estat pensant en aquest temps, és en aquell temps també tot el món tenia molta burbuja immobiliària.
Sí.
Això volia dir que als ajuntaments se m'entraven molts diners.
És que n'hi ha diversos problemes. Per això te vull resumir molt ràpid, perquè a part d'aquests dos préstecs, en el 2016 se mos sanciona pel cànon de sanejament. Això va arribar a 274.000 euros.
O sigui, que ja se sanciona...
El que se devia més la sanció. Vull dir que són 274.000 euros. Això és un pufo de 4 milions d'euros. Vull dir que això és el que se va arrastrant. Si a tot això li sumes que del 2012 al 2016 en aquests pressupostos se va preveure uns ingressos de 800.000 euros per l'aigua que no mai se van materialitzar, és molt evident d'on ve tota la crisi que tenim. És que és molt evident. Si tu pressupostes uns ingressos de 800.000 euros pel tema de l'aigua i no els ingresses, però sí que te'ls gastes, bueno, blanco i en botella. 800.000 euros per 5 anys són 4 milions. Vull dir que són molts els arguments que tenim per a pensar que la comissió d'investigació no ha de vindre del 2016, sinó com a mínim del 2011.
Sí, però si vostè té bona predisposició davant d'això,
sí, clar,
totes
que
les formacions hauran d'estar d'acord i abordar el problema que se té en aquest moment.
Per això jo des del primer moment vaig dir no vull buscar culpables, perquè nosaltres tenim clar qui són els culpables, ho tenim molt clar,
sí, però
no volem solucionar el problema.
Sí, els que els ciutadans no volen culpables, clar, els ciutadans
que
no volen solucions,
és que...
volen que els arrepleguen
el fem
tots els dies de la porta de sa casa,
és que, clar, sí,
volen tindre... algo també me va llamar l'atenció va ser, bueno, pues no mos gastem en coses innecessàries, reduïm, estalviem.
Mira, portem mig any de legislatura i les activitats que han fet, de fet les factures estan per a vore i tot. Li puc assegurar que la despesa ha baixat molt. Estem reduint molts gastos. Tot això a base de treball de l'equip de govern, que ens estem buidant tots, passant hores i hores. a base de buscar pressupostos...
En este cas, el que ocorre és que el ciutadà... Mira, jo ho dic per experiència de les demés poblacions. La gent, quan li diem, anem a estalviar en festes, per exemple...
Sí, clar, sí,
pues
sí.
La
sí.
gent diu... carai, justament en festes, que no tindrem festes enguany, és a dir, això és una cosa que sí que s'ha d'agarrar un poc en pinces.
I...
Perquè jo entenc que un alcalde el que vol és que el seu poble siga un poble on la seva joventut, és més, la gent dels voltants, vulgui anar a disfrutar i a tindre béns. No sé, com se pot reduir aquests gastos?
Mira, tenim clar que la contenció del gasto, que és algo que mos diuen, és que no mos heu dit que aneu a contenir el gasto, el vostre pla de sanejament només és una puja d'impostos. Mira, el pla de sanejament està a la vista de tots i no només se tracta d'una puja d'impostos. Són moltes coses, és el que fan veure, però bueno, el primer que tenim clar és una contenció de gastos, i ahí està. Per exemple, en Nadal, últimament s'està muntant una carpa on els joves van. D'esta forma també evites que vagin a altres poblacions, vull dir jo, que i dinamises el poble.
Claro.
És tot bo per al poble. Aleshores, primer es van plantejar de dir, uf, no fem la carpa perquè són molts diners, se m'aniran 14, 15 mil euros o un poc més.
Dit, claro, això és el que jo li comentava, però vostè ho posa en una balança i...
Clar, la part de fer-ho a no fer-ho pesava molt el fet de fer-ho. Com ho hem de fer? Pues reduint costos a base de treball, a base de buscar pressupostos cap ací, cap allà, al
bueno,
final
que
hem pogut treure-ho. Sí.
És la feina seua. És la feina
clar, clar, política. Sí.
Mire, una altra cosa del que també van argumentar ací va ser, i a més crec que dels quatre, on van dir dos, va ser que vostè el primer que els va dir és antes del pla de sanejament, antes, després es planteja el pla de sanejament, el pujar-se el seu sou.
Sí, jo de fet estic hasta content que sigui un dels seus arguments, perquè és que és l'únic que tenen. Jo cobre 28.000 euros, un poquet més de 28.000 euros per anualitat. Se poden fer la idea que són unes 14 pagues de 2.000 euros bruts. El que pretenien matos era dignificar un poquet
el
sou de l'alcalde, perquè les comparacions són odioses, però ven altres poblacions similars, inclús més xicotetes que les de Borriol, bueno, els sous dels alcaldes no tenien res a veure en el de Borriol. Se metir encara això quan això ells eren... O sea, estaven d'acord en esta puja, però que políticament no ho podien fer com se va veure.
És dir, ells quan vostè ho planteja, el que li diuen
sí,
és que li pareix bé
que, és normal,
que el
sí.
senyor alcalde, en aquest cas, que és vostè, cobra una quantitat en funció de lo que cobren els pobles del voltant,
sí,
però,
sí, sí, però...
Això políticament no era correcte. Això és el que després li diuen a vostè, reunits...
Sí, clar, a l'hora del ple voten en contra perquè, clar, en la situació que estem, com vas a pujar del sou? Perfecte.
Jo vale, vostè ho assumís?
Sí, i ho vaig retirar, o sea, no ho he tornat a passar, ni molt menys. Vull dir, s'assumís això i ho llevem. I ja està, i a rodar, i comencem a rodar. És que no n'hi ha més. Si d'ací a 3 anys me torna a dir lo de la pujada del sou, jo estaré encantat de la vida.
I si vostè no és l'alcalde?
Clar.
Estarà d'acord?
Sí, clar.
Eixa és.
Clar,
lo que jo
sí.
li preguntava
clar
és...
Que sí.
En este cas, lo que se valora és que el cap del consistori, és dir,
clar que sí, el que té la responsabilitat
de la població, siga una persona reconeguda, ja no només a nivell personal, sinó a nivell econòmic.
Clar que sí, i no és algo nou. Vull dir que no és que l'alcalde de Borriol ha cobrat tota la vida poc, perquè el ple està per a veure, ho vam argumentar més que bé.
Això ha sigut una tradició, és dir, he sigut tots els alcaldes que sempre en cobra poc?
No. De fet, els anteriors alcaldes cobraven molt més. El que va baixar el sou va ser l'alcalde del PP, que podríem entrar ahí en moltes coses, però clar, ell també tenia el sou de diputació. Estava cobrant de dos puestos. Entonces era molt fàcil baixar-se el sou. Va estar molt listo. Com cobrar de dos puestos, se va baixar el sou. El meu company, quan va entrar, se va trobar en eixe sou. I ja està. El que volíem era dignificar un poquet i ficar acord de la responsabilitat.
La figura de l'alcalde de Borriol.
Sí, per supostíssim.
En este cas no ocorris pues, perquè n'hi ha unes altres prioritats.
I se lleve, se retire i ja no em torna a nomenar això. Són ells els que ho repetissin, que jo estic encantat de la vida. Si només me repetissin això, molt bon senyal per a este poble. Molt bon senyal.
Sí, però abordem el tema que ens ocupa, que és el de anem a estar d'acord, és a dir, el pla de sanejament té que eixir endavant i de quina forma té que eixir endavant. Vostè ha tingut algun tipus de reunió després d'aquells que han vingut ací a dir la seva opinió?
No. L'última reunió va ser quan van veure el pressupost, ja que no volien aprovar-ho, i jo us vaig reunir a tots. Per veure d'on se podien llevar diners. I vam anar partida per partida, i sí, se diu, vam arribar a 273.000 euros.
Sí, diuen que en un moment van treure 273.000 euros.
I si vols, està en dos minuts, sí, però això és irreal i ells ho saben també. No se van tindre en compte l'augment de la partida de FEM, perquè faltaven uns 200.000 euros. O sigui, ja no són 273, ja faltaven això. No se van tindre en compte l'augment de l'IPC dels anys des del 2017, perquè estem parlant d'un pressupost del 2017. O sigui, que totes les partides pujaven. No se van tindre en compte l'augment del sou dels funcionaris. I el cost en la vida puja. Què vol dir això? Que el pressupost, vulguem o no, també ha de pujar. I si s'hagués fet un mal gasto en unes partides que dius, bueno, és que això no calia, vull que inventar-me, has organitzat el ratlli de no sé què i t'has gastat 300.000 euros, però és que això no ha passat. Són gastos necessaris, alguns més que altres, però ahí està, a veure d'on reduïsses ara realment el pressupost de Borriol. En això que vull dir, que també se van donar compte que no era prou el disminuir el gasto, fer falta augmentar l'ingrés.
Sí, que la contenció de gasto no són de grans fastos, és dir, clar, no és fem que coses excessivament llamatives per a una població de vora 5.400 habitants, i que realment el que s'estan gastant dins del consistori són gastos d'alguna manera prudents.
Sí, prudents i necessaris. Toquem el tema de les festes per dir algo. Necessàries? No són, però tots necessitem les festes, la setmana de festes en Sant Vicent, val? No mos gastarem 180.000 euros.
A tot cas, el que tindrien que decidir serien els veïns, és dir, el que se té que abordar és el pla de sanejament, perquè això es té que abordar, i d'ací 3 anys, si els veïns pensen
ja
que vostè no ho ha fet correcte,
perfecte,
que voten en contra.
Sí.
Això seria, per mi, una forma d'abordar la situació. És dir, jo demanaria consens als meus companys i dirien, bueno, i després poden dir perfectament que no estaven d'acord, que ho he fet molt mal,
clar,
i que se'n consideren que no me voten. Perquè a tot això jo en principi vaig pensar, bueno, pues a lo millor és que entre ells fan una coalició i governen, és dir, el senyor Héctor Ramos se queda fora de l'Ajuntament i entre ells elegeixen un alcalde i governen Borriol.
Sí, tenen
perquè
la majoria.
En este cas, lo que jo suposo que lo que, perquè volen tots, eh? És dir, és veritat que tots estaven afectats, tots els que venien estaven afectats i pensaven pues que lo que volien és que Borriol estiguera ben governat. Val?
Clar.
Entonces, jo sí que demanaria això, pues que no sé, que se replantejaren que Borriol se té que acabar de governar, perquè 3 anys és molt de temps per un poble sense tindre un govern com cal, dic jo.
Mira, queden 3 anys i mig i l'equip de govern ara som 6 de Compromís. Tenim clar que a l'altra banda en són 7. Si ells veuen que Compromís no estem capacitats per a governar, en són 7, ja poden governar.
Sí, a esta casa lo que d'alguna manera li preocupa és que aquesta població no estiga ben administrada. És dir, i suposo que a vostè encara li preocuparà més que en este moment és l'alcalde. Mire, a mi el seu soci natural, que és Toni Gálvez, que és del Partit Socialista, em va reconèixer que sí, que a ell li preocupa molt, però que vostè no el va tindre en compte. Mire, que en vez de cridar-li a ell per telèfon, li va cridar al company que se va presentar en l'anterior legislatura. I, claro, veurà, és que en coses de govern no se tindrien que personalitzar massa les coses. Jo, si vostè ha fet aquest fallo, jo l'ho transmetís i pues, cride-li com cal.
Mire, per ser suaus, li puc dir que li vam cridar al tercer o quart dia després de les eleccions. I inclús ell va dir, mira, no me van cridar a mi, li van cridar a l'anterior membre de l'equip de govern. Evidentment, jo el seu telèfon no el tenia. Tenia el telèfon de l'anterior de l'equip de govern i li vaig cridar i li vaig dir, reunimos, ¿no? Conforme...
O sea, que vostè, perquè ho entenguem bé, com no tenia el telèfon de l'actual cap de llista del Partit Socialista de Borriol,
sí, sí,
li va cridar a l'anterior, li va dir, necessite parlar en Toni Gálvez.
Sí, sí.
Però entre ells, perquè clar, és que això és molt extens, entre ells hi havia algun problema?
És que no sé per què va dir el que va dir, la veritat, perquè ens vam reunir fins a 3 vegades.
O sigui, que vostè se va arribar a reunir en Toni Gálvez...
És més, en l'únic que me vaig reunir per a la investidura va ser en el PSOE, en l'únic partit.
Sí, és el seu soci natural.
És que jo m'he farta de dir-ho. Això no vol dir que jo no pugui pactar en un altre, que la porta està oberta, vist lo vist també, però que jo tenia clar el dia, el diumenge, o sigui, el dilluns, tenia clar que en qui s'havia de parlar en el PSOE, i ells eren sabedors, perquè m'ho havien parlat. I és el que vam fer, vam agarrar el telèfon i ens vam reunir aquesta setmana.
I no van arribar a ningun acord.
Després de 3 reunions, que en l'última jo creia que sí, perquè van acceptar un poc les regidories que havien demanat i això, jo pensàvem que sí, que el que passa és que se ho havien de parlar en l'assemblea, i l'assemblea del PSOE va decidir que no, i ens ho van comunicar. I això va ser...
No va ser una decisió... Doncs pues mire, jo tinc que dir-li que cada vegada que ve, per exemple, el secretari... del Partit Socialista o el president del Partit Popular, quan parlem de governs locals o de governs municipals, quasi mai volen tindre res a veure. Li ho dic per lo que així mos conten, perquè les poblacions, cada un, diuen que saben ben bé el que han de fer.
Jo crec que ho tenim tots clar. En este cas, l'assemblea local del PSOE decidís que no vol pactar en Compromís.
Això és el que vostè li traslladen.
Clar, sí. Que si han passem... fet una assemblea amb majoria i així d'això.
El que també vam veure receptiu va ser a Carballeira, de Veïns de Borriols,
sí,
que, donat que no tenen ideologia... Bueno, sí, ideologia sí, però no tenen... partits els que tenen que demanar permís. Ells sí poden decidir ells mateixa. Jo li vaig dir que si ell, donat que era una formació només del poble i d'alguna manera no té que donar comptes a ningú, si no era una persona que podia tindre més proximitat amb vostè. I ell me va dir que cap problema, que el cridar.
Sí, sí, i per nosaltres tampoc no hi ha cap problema, ni un. No sé per què va dir que jo en el seu dia vaig dir que amb Veïns no pactaria mai.
Això, vostè no té cap problema.
Jo no ho he dit mai.
Però vostè no té cap problema.
No cap, en ningú. És que ni en el PP el tinc.
Vale. Mare Consuelo, sí que és veritat que per ideològicament estan més lluny.
Sí, clar, per això serien els últims que en el cas de que haguerem de pactar, a mi serien ells i Ciutadans els últims que es cridarien.
Sí, però
això
cas,
no vol dir que no es cridaria.
En el cas de Mare Consuelo del Partit Popular sí que és la que més regidors té, és dir, ella té un pes important dins del poble,
sí,
que a lo millor en este cas podria arribar pues, a recolzar-lo en un fet puntual.
Sí, clar.
És dir, ella així va argumentar que només volia veure els contes i estaven els contes cas, que ella no tenia cap problema.
Això ho té a la seva disposició des del minut 1, des del minut 1. I ho saben tots, que tot el que demanen se'ls dona. Tenen els funcionaris al seu servei. I si no, que diguen quan se'ls ha negat algo.
Perquè més enllà de les idees polítiques, segons ella va dir, allà el que li interessava és el benestar dels borriolencs.
Igual que tot, sí. A la vista
i,
està.
I si parlem de Ciudadanos, pues, Javier Ramos, que va ser l'últim que va vindre, ell el que parlava era de contenció de gasto, però sí que va parlar d'alguns impostos que en vez de ser en basures o en,
sí, és,
o en, pues, en els vehicles, és dir, ell apuntava alguna forma distinta de que no tot recaiguera sobre lo mateix.
Encantats de la vida, i estem molt contents d'haver sentit el que va dir el senyor Ramos, perquè se queixaven d'una puja d'impostos, però ell, l'alternativa que va dir així, a Matos no me l'ha fet a saber mai. Vull dir jo que benvinguda eixa alternativa i estem disposats a sentar-nos i dir, no vols pujar a tot en l'IBI o en la taxa de FEM? Pugem l'impost de circulació?
Sí, fer una repartició d'impost a lo millor...
Perfecte, sí, 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 sí. Inclús si vol tocar-ne més, es tocarem, clar que sí.
Vostè té la porta oberta del seu despatx per tot el món que vulgui demanar-li explicacions?
Des del primer dia. De fet, vaig pel carrer, la gent me frena, comentem, parlem... vull dir que sempre al diàleg, a explicar les coses, no mai m'he negat, no mai. I la porta està oberta per a qui vulgui.
Sí, mire, jo també li vaig argumentar als caps de cada partit que venien, bueno, a lo millor, igual que per vostè va ser una sorpresa encontrar-se estos números, pues per l'alcalde de Millor també va ser una sorpresa. Em diuen que no. que com vostè era el secretari, pues sí, estava al cap de tot. Era el secretari, per lo vist.
Sí, també era el secretari, conforme, no recordaré qui ho va dir, de l'alcalde del PP d'Adelino Santa Maria. L'alcalde me va anomenar a mi secretari d'ell, uh-huh, i portava l'agenda. Uh-huh. Jo feia la meva faena, uh-huh, i estava en el departament de personal, uh-huh, en les xarxes i buscant subvencions, que entraren diners al poble. Uh-huh. De contratació mai ha estat. Sí que era el departament de personal contratació, però la meva faena era de personal. Jo m'enteraré de lo que m'enteraré de la meva faena, perquè uh-huh, que lo que tinc molt clar és que a mi se me pagava per fer una faena, i aquesta faena jo la feia tot lo millor que sabia. Uh-huh. De fet, me va nomenar secretari personal Adelino Santa Maria, després Ivan Pauner va considerar que tenia que ser una altra persona, uh-huh, i quan va entrar Silverio Tena me va nomenar a mi, sense tindre cap afiliació política.
Silverio Tena, de quin partit era?
De Compromís.
De Compromís. Sí. És que el que passa que vostès ho tenen tot molt dins del cap, perquè...
Clar, perdona, si és veritat, no a vegades dones coses perfectes. Vull dir jo que jo he sigut secretari personal, uh-huh, de l'alcalde, d'un del PP i d'un de Compromís, uh-huh, i m'enterava de lo que me tenia que enterar. Jo feia la meva faena. Així se va deixar veure que com jo estava en contratació, estava al cap de tot, justet aquest regidor que va dir que jo estava en contratació era el que estava en personal també.
Sí, pot dir el regidor, és que...
Sí, Jordi Carballeira.
Jordi
Carballeira. I ell té molt clar la faena que feia jo. Uh-huh. I si no, i si estic faltant a la veritat, que vingui i ho desmentisque. O sigui, que ell sap molt clar la meva faena quina era. No sé per què va dir el que va dir. No ho entenc.
Ara sí. Ara, si vol añadir alguna cosa més sobre este tema...
No, simplement dir que...
Que té les portes obertes, que se t'hi arribarà
obertes, un... Que tots saben i han arribat a la conclusió de que és evident que fa falta un pla de sanejament, de la forma que sigui, però fa falta un pla de sanejament, que la documentació la tenen tots des del minut 1 i res més, que estem...
No, en definitiva, lo que ells buscaven era veure la documentació que fa falta per saber tot, sí, si realment els diners no s'han malversat, perquè aquesta és la situació.
Per això farem una comissió d'investigació.
Sí, i clar, que no tenen cap problema en abordar el tema i que, bueno, bé, això tenir una contenció de gastos o uns gastos.
Evident, clar que sí.
Que siguin els lògics per una població,
clar.
I bé, en la documentació. El que ara jo tenia, l'oci alcalde, bona, és que jo vull saber que... Jo m'enterà que se fa la primera fira de comerç a Borriol. Que és enguany el primer any que se fa la fira.
Sí, serà el regidor de comerç, Josep Cristià Linares. S'ho ha currat molt en recursos propis i a base de pic i pala, i ha organitzat un mercat nadalenc que este cap de setmana, que començarà el divendres, dissabte i diumenge.
Ja sap els parells que n'hi hauran?
Al final han confirmat 16-17 comerços
del
poble.
I el puesto és la plaça?
La plaça de la Font. Vale. La veritat que este cap de setmana estarà carregat, perquè a part del mercat nadalenc...
Sap el que passa? Que és que jo tinc unes ganes d'anar a Borriol.
Sí, quan vull està convidat vostè i tot Vila-real. Seran benvinguts. I fem moltes activitats, tot comença el divendres, el dissabte, bé, estarà per veure. I el diumenge, a part del Mercat Nadalent, també fem la segona Trail Sant Silvestre, que és una carrereta de 13 quilòmetres, que n'hi ha de tot, des de gent que vola corrent, hasta gent que se disfressa, vull dir jo, que és festiu.
És festiu.
Serà un cap de setmana festiu.
I s'ha apuntat només gent de Borriol o dels voltants?
No, que va, jo tinc entès que està en... A dia d'avui acaba les 600 persones. Vull dir que de gent de fora del poble també s'han apuntat. I... O sigui, que la plaça de la Font se mos quedarà xicoteta.
Després també parlava d'una carpa.
Sí.
Això serà pa Nochevieja?
Els últims anys s'està fent una carpa per evitar que els joves isquen del poble i això.
I bueno, i els joves que estiguen prop que també vagin. És
joves i no tan joves.
Això és,
com
això
jo,
és.
Per exemple.
Que podem anar a la carpa.
Clar que sí, el dia cap d'any fem una discoteca molt mòbil i el Roscón també. Fem una discoteca mòbil.
O sigui, tenim el dia de cap d'any discoteca mòbil en carpa i on estan inclinant?
És en la plaça de la Font. Se
també.
Fa tot, és
I el dia cèntric. Del Roscón també tenen...
Sí. Vale. A part de la cabalgata... Que...
Els reixos com arriben a Borriol? En camello?
Enguany és un poc sorpresa.
Sí. Bueno, no us pot dir
l'any passat
una
van
pista,
portar,
no?
Es van portar els cavalls de Sant Antoni, però enguany és una sorpresa, que s'ha currat gent del poble, vull dir,
o sigui, que
també que agrair-los.
I això és el que jo volia sentir, i sa part de la il·lusió, és dir.
Sí. Mire, i se farà gràcies a aquesta gent del poble.
És tot, que la que tot... col·labora és tota gent allí, és un algun tipus d'associació?
No, són amics, així de clar ho dic. I s'han volcat una miqueta en l'equip de govern, mos faran eixe favor.
Entonces, els Reis Mags arribaran encara és un secret de com arribaran. Sí, clar. Allí també repartixen durant el dia?
Sí, sí, sí. De fet, es, van a la plaça Font, se fa un escenari, i ahir els reis repartixen alguns regals. Després, quan es, es repartixen ahir, se passen la nit repartint-los també. Vull dir que
sí, clar, per quants... la nit se repartix, però el dia següent, igual que sí. Mire, així n'hi ha un costum que és cantar el tirorí. Jo no sé, allí...
No, 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 no tenim cap costum.
Allí no se canta res, ni... És que així si no canten el tirorí, tot en els reixos.
No, 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 no la tenim allí.
I així n'hi ha una associació, que és l'Associació dels Antonians, que és la que se preocupa de portar els reixos, i són els que per la nit reparteixen, però durant el dia també, i si no cantes el tirorí, res de res.
Així en portar-se bé tenim, o sigui, al poble de Borriol en portar-se bé tenim prou.
Pues això, mire, jo és que m'ho ha posat a huevo, jo ho sent, però vostè li donaran el regal per reixos del pla de sanejament? Per vostè serà un regal?
Seria un regal per a mi i per a tot el poble.
Pues escriga la carta.
I ja no eixe pla sanejament, sinó que estem oberts a qualsevol alternativa.
Escriga la carta a les quatre formacions que té.
L'escriuré. Està escrita, eh? Vull dir jo, sí, la tenen a la bústia des de fa temps.
Mira, no me tente que ho preguntaré, eh?
Sí, sí, pregunteu, pregunteu. Bueno. I estem esperant, si no eixe pla sanejament, una alternativa, que estem en els braços oberts esperant-la. Perquè tots sabem.
Bueno, Héctor Ramos, alcalde de Borriol, moltes gràcies per haver vingut, haver donat moltes explicacions, i el que volem saber són moltes coses del poble, però del poble, de les coses que se fan al poble.
Sí, quan vulguin, estem encantats de, i superagraïts al poble de Borriol d'aquesta oportunitat que ens brinden Ràdio Vila-real. En aquest cas hem parlat més del pla d'ensenyament, però vos podrien contar moltes coses i bones
bueno,
de,
en aquestes últimes coses
poble.
Que mos han contat i ja mos fan goig d'anar
sí,
i pegar
sí,
una volteta.
Sí, que tots els caps de setmana tenim algun... algún jaleo.
Moltes gràcies, Héctor Ramos.
A vostè, Susana.
Dos i dos, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. So you're